Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, primera jornada laborable amb el Segrià confinat per evitar la propagació del coronavirus. Després del tancament perimetral de dissabte, la imatge avui, igual que durant el cap de setmana, són els controls dels Mossos d'Esquadra que demanen a tots els conductors els certificats que justifiquin les entrades i sortides de la comarca limitades només a qüestions de feina i a serveis socials essencials. Tot plegat en una situació que el govern ja alerta que es podria allargar més de dues setmanes. L'executiu ha constituït un gabinet per fer un seguiment diari de l'evolució del coronavirus a la comarca i avui farà la primera compareixença. De moment, crida la calma, però demana rebaixar la vida social en aquesta àrea que aplega més de 200.000 habitants d'una trentena de municipis. De seguida anirem al Segrià a un dels controls dels Mossos d'Esquadra. D'aquesta manera, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns, dia 6 de juliol, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars destacats de la jornada. El confinament del Segrià preocupa especialment el sector turístic i de l'hostaleria de la Costa Daurada, que és una de les principals destinacions dels lleidatans. El comerç local també alerta dels greuges que pot patir de nou després d'haver suportat ja diferents expedients de regulació per la pandèmia. Gairebé la meitat dels 294 nous positius de coronavirus detectats en les últimes hores a Catalunya corresponen a la regió sanitària de Lleida. I pel que fa als morts, el darrer balanç els eleva a 5. Ara mateix queden una quarantena de pacients ingressats en estat greu. Universitats, ultima els criteris d'ús de la mascareta i altres mesures de seguretat a seguir entre els gairebé 40.000 alumnes que demà comencen les proves de selectivitat a tot Catalunya. Per cert que els estudiants podran fer les proves a Lleida, acreditant el motiu del desplaçament. En parlarem de seguida amb el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Lluís Baulenes. Cap de setmana tràgic a les carreteres catalanes amb 4 morts en diferents accidents. És el pitjor balanç després del confinament. Totes les víctimes, menys una, són motoristes. Obrim ara àrea de serveis. Volem saber com se circula aquesta hora de dilluns per les carreteres i autopistes del país. Establim connexió amb el RAC i amb en Bernat Martínez. Molt bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora continuen els problemes encara a la ronda litoral entre la zona franca i el port. Aquest vehicle variat que talla un carril i que continua provocant doncs gairebé 5 quilòmetres de cues en direcció Trinitat. També és a la punta i al trànsit veiem com s'intensifica sobretot a la corona a Barcelona i els accessos de la ciutat. En retencions ara a la P7 amb l'ús del Papiol en sentit sud, a la 2 a Cornellà en sentit Barcelona i també a la C58 en tots els sentits, a Ripollet per anar cap a Terrassa i des de Cerdanyola fins a l'entrada a la ciutat de Barcelona, també afectant el primer tram de l'Avinguda Meridiana. A la Pota Sud, retencions a la C32 entre Gavà i Sant Boi i també aturades habituals en sentit Llobregat. Per últim, també recordem que el panorama dibuixa una nova circulació, sobretot a la comarca del Segrià, amb aquest nou confinament que provoca que quedin tallades totes les sortides de l'autovia 2 a Lleida, menys la 460 que enllaça amb la 14, direcció Viella. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I pel que fa al transport públic no hi ha cap incidència destacada. I ara tanquem portada amb la previsió del temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui ens hem llevat amb el cel serè. Sí que hi havia alguns intervals a punts al vessant nord del Pirineu que esperem que al llarg del dia vagin sent intermitents i una temperatura que ha estat més alta ja aquest matí del dilluns. Al centre del dia es mantindrà el cel serè. Sí que creixen algunes nublades punts del Pirineu, Prepirineu, que es poden anar desplaçant cap a la Catalunya central i també hi poden haver intervals de núvols baixos a les comarques de Girona, també el nord de Barcelona, fruit de la convergència entre la tramuntana que bufarà amb força i el mestral. De fet, el mestral farà pujar la temperatura al centre del dia sobretot al litoral de Tarragona i l'ambient serà més càlid en general valors que poden arribar fins als 37 graus a Ponent, 38 fins i tot a la Vall de l'Ebre i al litoral podríem arribar a enfilar les màximes fins als 30 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
estiu, alça el vol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
Primer dia laborable amb el Segrià confinat. Després del tancament perimetral ordenat dissabte, el govern ha constituït un gabinet per fer un seguiment diari de l'evolució de la crisi i avui hi haurà la primera compareixença. Tot plegat, una mesura de coordinació per mantenir informats i per treballar conjuntament amb la trentena d'alcaldes d'aquest territori que plega més de 200.000 habitants. Anem ara mateix cap al Segrià, en un dels controls policials que vetllen per la restricció de la mobilitat. I tenim els companys de Lleida Televisió, Josep Maria Soler i Marc Piqué. Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia des de Lleida en aquest tercer dia de confinament i també en aquest tercer dia de controls perimetrals dels Mossos d'Esquadra. Concretament estem en un d'aquests controls, a la Nacional 240, d'accés a la ciutat de Lleida, i com podeu veure, moltíssimes aglomeracions, moltíssimes cues. Avui també s'ha de dir que és el primer dia laboral que des de que es va decretar aquest confinament, i això fa que tota la gent que s'hagi de desplaçar a Lleida, a la ciutat de Lleida, per treballar, doncs hagi de passar aquests controls. Ahir també es van detectar restriccions importants, retencions importants en altres punts quilomètrics, concretament a la N230 a Torrefarrera per enllaçar a la 2 i també en l'encreuament de la 22 amb la 2, com Lleida a Mosca. Recordem que el que es demana, el que s'aconsella portar, és el certificat d'autoresponsabilitat i a partir de demà també el certificat d'empresa. La mobilitat i l'accés està permès. Quan està permès? Doncs per motius laborals, per motius de causa major i també per tota aquella gent que hagi de tornar a casa. Aquesta és la situació que tenim ara de mobilitat, una situació densa, ja ho veu, amb molt trànsit. Pel que fa a la situació de salut, quina és? Doncs les últimes dades de salut que coneixem, que se'ns han donat, és que a Lleida, als hospitals de Lleida, hi ha 49 persones ingressades per Covid-19. D'aquestes, 33 estan ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova, en 33 diumenge, dissabte n'hi havia 27, per tant, hi ha hagut un augment de 6 casos. Aquestes són les dades que tenim ara, però que s'actualitzaran ràpidament, perquè a les 11 del matí hi ha prevista una compareixença de premsa, una roda de premsa al Departament de Salut, aquí a Lleida, a càrrec de la gerent de la Regió Sanitària de Lleida, la Divina Farreny, i també a càrrec del cap del Servei Epidemiològic de Lleida, el senyor Pere Godoy, on s'actualitzarà la situació de la pandèmia. Una pandèmia, doncs, que preocupa, que el Segrià, ja s'ha dit des de diverses fonts que s'espera que hi hagi uns 15 dies de confinament pel cap baix i que en funció de l'evolució d'aquesta pandèmia, doncs inclús es podria decretar un confinament més dur. En tot cas, estarem atents a l'evolució dels pròxims dies i d'aquesta setmana aquí a la comarca del Segrià.
Gràcies, companys de Lleida Televisió, per aquesta connexió. Veiem que ja comença a haver-hi certes retencions en aquestes entrades i sortides pels controls que han de fer els Mossos d'Esquadra. Que vagi bé. Molt bon dia. I el sector de l'hostaleria i el comerç de la mateixa Lleida veuen precipitat el confinament del Segrià, sobretot si es té en compte que hores abans la consellera de Salut, Alba Vergés, anunciés que no es preveia cap mesura restrictiva. Denuncien que això els ha dificultat tenir un marge d'actuació. En té més detalls el Ricard Gómez, de Lleida Televisió.
Alguns hotels han hagut d'anul·lar reserves de turistes que venien a passar les seves vacances a Lleida. Des de la Federació d'Hostaleria consideren que la situació és precària i creuen que s'hauria d'actuar de forma més extrema en aquelles zones on han sorgit els brots.
Marcar mesures d'aquest mateix caràcter, però enfocades exclusivament, no, ni al problema, no? I no confinar, doncs, a tot el Segrià. Les conseqüències també van més enllà del nostre propi territori que de la pròpia comarca, no? És evident que la comarca patirà efectes devastadors. Devastadors des del punt de vista econòmic.
Un altre dels sectors que en sortirà perjudicat serà el comerç.
Mai tenen en compte el teixit empresarial. Jo demanaria a l'administració que, sisplau, se'ns consulti de quina manera ho hem de fer, ho han de fer perquè no tingui tant impacte a nivell econòmic.
Tant l'hostaleria com la cambra desconeixen la xifra de pèrdues que hauran tingut les diferents empreses durant aquests mesos, però calculen que poden arribar a ser xifres molt elevades. És per això que demanen la complicitat de les administracions a l'hora d'obrir línies d'ajuts per als empresaris.
I mentrestant, els pobles petits afectats igualment per aquest confinament perimetral demanen a la Generalitat major informació més immediata i més suport logístic per poder ser eficients a la contenció del virus entre el seu veïnat. Una petició que ja fa dies que reclamen i que confien que amb la comissió tècnica creada ahir quedi resolta. Ho ha dit fa pocs instants a la xarxa David Massot, que és alcalde de Maials i president del Consell Comarcal del Segrià.
Sembla que ara s'ha fet una comissió i esperem que aquesta comissió, podríem dir tècnica i de treball, amb tots els departaments de la Generalitat, ens serveixi per assabentar-nos més d'aquestes dades que molts alcaldes trobem que han de ser imprescindibles, no? Informació i seguretat, sobretot també és el que demanem, més efectius de Mossos per controlar, doncs, podríem dir, doncs, tot això, no?
I pel que fa a les crítiques que han generat els tempos a l'hora de comunicar el confinament, el govern ha sortit al pas per justificar que divendres al vespre es descartés la mesura per acabar aprovant-la dissabte al matí. Pere Aragonès és vicepresident de la Generalitat.
Són d'equipo del govern de la Generalitat, del Procicat, que és l'òrgano pues que està gestionando la situación de emergencia, y evidentemente con el apoyo del Departamento de Sanidad, pero también evidentemente con el Departamento de Interior. Por lo tanto, todas las decisiones las asumimos conjuntamente y se hacen mediante discusión conjunta a partir de los datos y a partir del conocimiento que se tiene en cada momento de la situación de la epidemia.
I parlem ara de dades, perquè gairebé la meitat dels 294 nous positius de coronavirus detectats en les últimes hores a Catalunya corresponen a la regió sanitària de Lleida. El còmput global se situa en 73.154 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa als morts, el darrer balanç els eleva a 5 i ja en són 12.591. Ara mateix queden poc més d'una quarantena de pacients ingressats en estat greu. Com dèiem, les dades de Lleida són les que han fet repuntar en bona part les dades globals de contagis. En aquesta regió sanitària se n'han comptat 140 en les últimes hores i ja se superen els 3.800 positius en total. Per contra, no hi ha hagut cap mort i la demarcació es queda amb els 210 que ja tenia fins ara. I més enllà de les dades, sovint fredes, Tarragona ha homenatjat les víctimes de la Covid-19 aquest diumenge. L'acte s'ha celebrat al Parc Francolí i hi han participat persones afectades per la crisi sanitària. En l'homenatge, que ha començat amb un aplaudiment simbòlic adreçat als col·lectius essencials que han lluitat contra la pandèmia, s'ha descobert una placa commemorativa al davant d'una olivera i també s'ha guardat un minut de silenci en memòria a les víctimes. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha apel·lat a la prudència dels ciutadans per tal d'evitar rebrots.
Ara hi ha una certa relaxació, perquè algú interpreta que aquesta fase de normalitat ja ha acabat tot, i no és així. No sé si ara hem de ser molt prudents. I ens hi va molt, perquè si hagués un segon brot important, seria molt més difícil de suportar. Molt difícil de suportar per totes les empreses i també pel propi Ajuntament. La responsabilitat que tenim de donar socors doncs també és limitada, no? Per tant, el que convé és que tothom sigui molt responsable i que aquestes tres màximes de mascareta, higiene i distància s'ho prengui com un imperatiu.
Un col·lectiu que continua especialment preocupat pel risc de contagis el de pares i mares d'adolescents. Per la manera que aquests tenen de relacionar-se, han augmentat els casos en les últimes setmanes entre els joves. I la millor recepta per conscienciar-los, segons els psicòlegs, és dialogar molt amb ells i oferir-los alternatives com a mesures de seguretat. La informació és de la nostra companya Maite Polo.
És típic durant l'adolescència percebre que un és invencible i que no li passaran les coses negatives que passen als altres. Per això és aconsellable seure amb els nois i noies a buscar informació a internet i explicar-los el risc real de contagi. Des del Gabinet Psicològic Mataró, Rosa Fortuny enfatitza la importància d'adoptar una actitud pedagògica.
Explicar-los el pànic real, que això comporta, no? que hi ha una situació, que hi ha un virus, que el virus no es veu, i per tant, com que no es veu, d'aquí ve el una mica gran perill, que ells potser realment no han malaltiran, però això no vol dir que si són asimptomàtics no puguin passar la malaltia a algú altre, i per tant, què passaria si posen en perill la salut d'un avi, d'una àvia, d'un cosí, de qualsevol altre parent, o fins i tot d'un amic.
En lloc de donar-se la mà, poden fer un xoc de colze o inventar-se una salutació a distància. En lloc de parlar molt a prop, millor fer un pas enrere i portar sempre gel hidroalcohòlic per anar rentant-se les mans.
Un vol de tunisera ha estat el primer en aterrar a l'aeroport de Barcelona al Prat procedent d'un dels 12 països de fora de la zona Schengen amb els quals s'han obert les fronteres. Austràlia, Canadà, el Japó, Montenegro, Tailàndia, Tunísia, Sèrbia o l'Uruguai són alguns d'aquests països. Recordem que Espanya manté tancades les fronteres amb el Marroc, Algèria i la Xina. L'avió procedent de Tunis va arribar ahir al migdia al Prat a la terminal T1, que és l'única que de moment està operativa. I la Policia Nacional ha detingut 3 persones per presumpta col·laboració amb activitats vinculades al terrorisme jihadista al barri de la Salut de Badalona. En aquest punt ja s'han fet altres arrestos per presumptes reclutaments d'Estat Islàmic. L'operació es troba sota secret de sumari i les detencions s'han fet en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de la ciutat. I cap de setmana tràgic a les carreteres catalanes amb 4 persones mortes en diferents accidents. Un dels primers sinistres passava divendres quan un camioner va perdre la vida a l'autovia A2 a Castellbisbal en un xoc que s'està investigant i que només implicava aquest conductor. A la resta d'accidents, les víctimes han estat motoristes. 2 morien també divendres en col·lisionar a l'AP7 a Ulldecona, al Montsià, i la Nacional 152 a les Franqueses del Vallès. També a Santa Coloma de Farners, ahir mateix, un sinistre deixava 2 motoristes ferits a la C25. I per últim, un altre conductor d'una motocicleta va perdre la vida també aquest diumenge a la Nacional 260 a l'altura del Pont de Bar, a la comarca de l'Alt Urgell. Un any més, la Diputació de Barcelona, a través del Servei de Salut Pública, concedeix ajuts econòmics per garantir la seguretat i la salubritat de les platges als 25 municipis costaners de la demarcació, amb l'excepció de Barcelona Ciutat. En total seran 830.000 euros d'ajudes. Ens amplia aquesta informació el nostre company Joan Ferrer.
Les 100 platges d'aquests municipis amb 59 quilòmetres de litoral han d'estar a punt perquè els ciutadans en puguin gaudir amb totes les garanties. A més de les mesures habituals, enguany s'ha de reforçar la vigilància i conscienciació dels banyistes per la Covid-19. És per això que, a més dels 830.000 euros, la Diputació repartirà als 25 municipis 24.000 díptics amb mesures relacionades amb la pandèmia. A més, s'ha elaborat un cartell digital per acompanyar els materials de la campanya Cuida les platges i cuida't tu, que, com cada any, consta de diverses eines enfocades a evitar, per exemple, ofegaments, talls de digestió, picades de medusa o cremades. En aquest sentit, es cediran més de 5.000 comptes infantils, 23.500 ventalls o quasi 9.000 polseres identificatives. A més, la Diputació també disposa d'una pàgina web amb tota la informació en aquest àmbit i una aplicació, platges.cat, que permet obtenir informació en línia de l'estat de les platges de Catalunya.
El projecte de trasbassament d'aigua de l'Ebre cap a Santander ha encès totes les alarmes a la plataforma en defensa de l'Ebre. L'entitat denuncia, a més, que n'hi haurà d'altres també cap a Múrcia i Castelló. I per això demana la creació d'un front institucional que controli aquests moviments. Més informació des de Canal 21 Ebre.
La plataforma en defensa de l'Ebre ha demanat la creació d'un front institucional per aturar l'aprovació del nou transbassament a Cantàbria. El portaveu Manolo Tomàs ha recordat que la transferència de 4,9 hectòmetres cúbics a Santander està motivada per interessos urbanístics i que després vindran més minitransvasaments per desviar l'aigua fins a Múrcia, Barcelona i Castelló.
El discurs del Ministeri de Medi Ambient i de la Confederació és un discurs pervers. Per un estat, ens estan dient que estan preocupats per la situació del Delta de l'Ebre, que estan preocupats per veure què és el que poden fer per evitar la declaració del Delta de l'Ebre, i per altre costat no estan aturant res de lo que ens fa mal. Lo que no van aconseguir en un gran travessament, ho han partit i ho estan fent a poc a poc.
Tomàs ha remarcat que ha arribat el moment de plantar-se amb una posició unitària i una actitud decidida. El portaveu de la PDE ha lamentat també que la Generalitat no s'hi pronunciés en contra en el marc de la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica d'Ebre. Per tot plegat, ha demanat la convocatòria urgent de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre.
Demà dimarts arrenca la selectivitat i els estudiants de fora del Segrià que han de fer les proves a Lleida podran examinar-se a la seu que tenien assignada tal com estava previst inicialment. Podran desplaçar-s'hi sense problemes, tot i que hauran d'acreditar-ne el motiu amb un comprovant conforme s'han matriculat a la selectivitat i s'examinen a la ciutat de Lleida. També hauran de portar una declaració d'autoresponsabilitat. Ens ho amplia la nostra companya Helena Puigdueta.
El Procicat considera que les mesures de prevenció i seguretat previstes per la comissió organitzadora són suficients per prevenir el risc de contagi i evitar la propagació del coronavirus. Això sí, es recorda als alumnes de fora del Segrià que hauran d'anar directament a la seu de la prova i un cop finalitzat l'examen hauran de tornar directament al municipi de residència. Són més de 1.500 els alumnes que tenen assignada alguna de les 9 seus d'examen a la capital del Segrià. També avui, Universitats comunicarà si serà obligatori o no portar mascareta mentre es facin les proves, un aspecte que decidirà en base a la previsió de temperatures i a l'evolució de la pandèmia. En total, i a tot Catalunya, són prop de 40.000 els estudiants que s'examinaran fins divendres de les proves d'accés a la universitat en la convocatòria més nombrosa de la història, un 15% més d'inscrits que l'any passat.
Terrassa ha celebrat aquest cap de setmana la seva festa major en un format reduït i sense activitats presencials. Tant la programació com el calendari s'han vist alterats i s'han celebrat molts actes en format virtual per tal d'adaptar-se al context que ha provocat la crisi sanitària de la Covid-19. Ens ho explica l'Enric Ventura des de Canal Terrassa.
La versió confinada de la Festa Major ha deixat places i carrers orfes de la gran majoria d'actes, però n'ha traslladat molts a les pantalles. És el cas dels concerts, el pregoner Miqui Núñez i els també terrassencs Sense Sal, Doctor Prats i Mabel Flores han ofert actuacions per streaming. Totes elles formaven part del programa Terrassa Vibra als Hospitals, una iniciativa solidària a través de la qual els espectadors dels concerts podien fer donatius per a la compra d'un piano de cua per a cadascun dels dos hospitals de la ciutat. La previsió de l'Ajuntament és que tots aquests concerts es repeteixin en format presencial quan la situació ho permeti.
Merci a tota la gent que ens ha estat veient. Des d'aquí també fer un agraïment també a tot el personal sanitari durant tot aquest temps, perquè són persones que no pugen a dalt dels escenaris, que habitualment no reben aplaudiments.
La pianista garenca Ingrid Cosidó també ha ofert a distància un recital de quilòmetre zero, homenatge a Josep Freixas i Vivó, pianista, compositor i antic director de l'Escola Municipal de Música de Terrassa.
I fins al 30 d'agost es pot visitar al Museu Comarcal de la Noguera l'exposició Ossos, un viatge a l'època medieval de la mà de l'antropologia física. La mostra està formada per plafons informatius i més de 70 objectes patrimonials, entre esquelets, cranis, ossos d'extremitats i altres elements contextuals per mostrar com i quin tipus d'informació es pot obtenir a partir de les restes òssies. Futbol, el Barça va guanyar ahir a Villarreal per 1-4. Els gols barcelonistes els van fer Suárez, Griezmann, Ansu Fati i Pau Torres en pròpia porteria. Els de Setién es mantenen en segona plaça a 4 punts del Real Madrid, que va guanyar el Bilbao per 0-1. Queden només 4 jornades per acabar el campionat. A la zona baixa, l'Espanyol va dir adeu de manera gairebé definitiva a la màxima categoria. Els pericos van perdre 0-1 contra el Leganés i queden a 11 punts de la salvació. El proper partit serà el derbi Barça-Espanyol, on els blanquiblaus baixaran a segona si no guanyen. El capità espanyolista David López valora la situació.
Doncs, òbviament, es posa molt, molt complicat. Hem de ser realistes i no sé ja què dir. Són moltes vegades les que em toca venir aquí a donar la cara i haver d'intentar animar la gent, però no em queda més que intentar d'anar acceptant la situació i de donar el màxim. Òbviament, jo és el que faré, donaré exemple a tots els meus companys i és el que demanaré, que tothom doni el màxim, passi el que passi, que doni el màxim, perquè aquesta samarreta, aquest club té molta història.
I a segona divisió, el Girona jugarà 8:15 de la tarda a Gijón. Els gironins busquen 3 punts que l'apropin a les places d'ascens directe a primera. El Girona és 6è, a 6 punts de la zona d'ascens directe i amb un partit menys. Per darrere, els equips perseguidors pressionen i es troben a 2 punts del Girona. I són cada vegada més les noies que decideixen dedicar-se a l'arbitratge, malgrat que, en comparació amb els nois, encara són una minoria. Una d'elles és l'assistent lleidatana Iria Pujol, que aquesta setmana s'examinarà per fer el salt a la màxima categoria del futbol femení. N'ha parlat a Lleida Televisió.
Iria Pujol porta en l'arbitratge des de fa 7 temporades i exerceix de col·legi de principal a tercera catalana en futbol masculí i a la Reto Iberdrola en el femení. Les proves físiques tindran lloc el 8 de juliol i les tècniques el dia 11, totes dos, a Sabadell.
I són unes proves de velocitat que són 5 sprints de 30 metres amb un temps determinat, que els barems de puntuació doncs, serveixen per dir més o menys, i després la prova més resistència. Hi ha el tema de vídeos, observar la visió i ràpidament assolir la sanció disciplinària i tècnica corresponent, proves d'anglès i proves psicològiques.
L'any passat ja va optar per a l'ascens a la Lliga Iberdrola, però no ho va aconseguir i espera que ara vagi la vençuda.
Nerviosa, perquè s'acosta el dia, i en el mateix temps també satisfeta del treball de tota la temporada i amb ganes de poder assolir doncs, aquest objectiu que es va intentar l'any passat.
La Federació Catalana és la territorial amb més dones àrbitre a la Lliga Iberdrola.
Notícies en xarxa. L'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
La xarxa de comunicació local.
Les nostres platges. Aquests colors. La serenor. Els nostres sabors. Aquests camins. La nostra gent t'està esperant.
Ara és el moment de gaudir de Costa Barcelona amb els cinc sentits.
Barcelona és molt més.
Recordes els incendis de l'Alt Empordà? Recordes la gent intentant saltar al mar? Recordes els veïns fugint muntanya avall? No oblidem el passat. Llançar una cigarreta al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Llibreria Macondo.
Mary Wollstonecraft y Mary Shelley. Proscritas románticas. De Charlotte Gordon, editado por Circe. Este libro cuenta la historia de dos mujeres, madre e hija, que coincidieron en vida tan solo 10 días, ya que Mary Wollstonecraft falleció después de dar a luz a la pequeña Mary. El libro, a pesar de ser una narración literaria, tiene la severidad de investigación académica. Su autora, Charlotte Gordon, descubrió que eran madre e hija cuando impartía un curso de mujeres y literatura en la universidad, quedando fascinada con la idea de que aun teniendo un doctorado en literatura, ella no lo sabía. Decidió entonces investigar para poder hacer una biografía digna de ambas, ya que quería ir más allá de lo que ya se conocía. Tanto fue así que estuvo unos años inmersa en este proyecto. Nunca veía el final. Quería reflejarlo todo absolutamente. En ella nos presenta a ambas como las madres del feminismo. De hecho, Wollstonecraft escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. Se lanzó a París a vivir en carne propia la Revolución Francesa. Revolucionarias, inconformistas y luchadoras. En nada de acuerdo con los roles de género que había en sendas épocas. Vidas brillantes que nos cuentan cómo la mujer estaba sometida al yugo del hombre, del que era propiedad, pero ellas no. Nos explica también la creación de la obra cumbre de Shelley, Frankenstein, y nos da una nueva visión de ese relato, cómo sería un mundo sin madres. Sus amoríos y relaciones con varios hombres que las marcaron, admiraron y entendieron, dos vidas que sin duda debían ser contadas.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo.
Molt bon dia. Primera jornada laborable amb el Segrià confinat per evitar la propagació del coronavirus. Després del tancament perimetral de dissabte, la imatge avui, igual que durant el cap de setmana, són els controls dels Mossos d'Esquadra que demanen a tots els conductors els certificats que justifiquin les entrades i sortides de la comarca, limitades, recordem, només a qüestions de feina i a serveis essencials. Tot plegat en una situació que el govern ja alerta que es podria allargar més de dues setmanes. L'executiu ha constituït un gabinet per fer un seguiment diari de l'evolució del coronavirus a la comarca i avui farà la primera compareixença. De moment, crida a la calma, però demana rebaixar la vida social en aquesta àrea que aplega més de 200.000 habitants d'una trentena de municipis. Aquesta és la informació destacada d'aquest dilluns, dia 6 de juliol. Repassem tot seguit altres titulars també d'aquesta jornada, i és que el confinament del Segrià preocupa especialment el sector turístic i de l'hostaleria de la Costa Daurada, una de les principals destinacions dels lleidatans. El comerç local també alerta dels greuges que pot patir de nou després d'haver suportat ja diferents expedients de regulació per la pandèmia. Gairebé la meitat dels 294 nous positius de coronavirus detectats en les últimes hores a Catalunya corresponen a la regió sanitària de Lleida. Pel que fa als morts, el darrer balanç els eleva a 5. Ara mateix queda una quarantena de pacients ingressats en estat greu. De seguida connectarem amb l'Hospital de Mollet del Vallès per veure com afronten els centres sanitaris l'etapa de represa i el context de rebrots implícits en el nou escenari. Universitats ultima els criteris d'ús de la mascareta i altres mesures de seguretat a seguir entre els gairebé 40.000 alumnes que demà comencen les proves de selectivitat a tot Catalunya. Per cert, que els estudiants podran fer les proves a Lleida acreditant el motiu del desplaçament. Cap de setmana tràgic a les carreteres catalanes amb 4 morts en diferents accidents. És el pitjor balanç després del confinament. Totes les víctimes, menys una, són motoristes. I en futbol, golejada del Barça per 1-4 a Villarreal. L'equip blaugrana es manté a 4 punts del Madrid. L'Espanyol perd 0-1 contra el Leganés i queda pràcticament com a equip de segona. I en el compte enrere cap a Sant Jordi d'estiu, previst per al pròxim 23 de juliol, volem saber com es prepara el sector del llibre en una diada atípica i marcada per les restriccions sanitàries que implica la pandèmia. En parlarem a l'Espai de Cultura amb Maria Marín, que és secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya.
Amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
Laborable amb el Segrià confinat després del tancament perimetral ordenat dissabte. El govern ha constituït un gabinet per fer un seguiment diari de l'evolució de la crisi i avui hi haurà la primera compareixença. Tot plegat, una mesura de coordinació per mantenir informats i treballar conjuntament amb la trentena d'alcaldes d'aquest territori que aplega més de 200.000 habitants. A partir d'avui, els Mossos requeriran els justificants pels desplaçaments d'entrada i de sortida de la comarca. Les sancions pels incompliments poden arribar als 600 euros. És una crònica de Marc Piqué des de Lleida Televisió.
Bon dia. La comarca del Segrià viu avui el tercer dia de confinament. Ho fa amb els diferents controls perimetrals dels Mossos d'Esquadra a les entrades i sortides de la comarca, així com els que es realitzen també a l'estació de trens i a l'expectativa de com pot evolucionar el confinament en els pròxims dies, ja que, tal com ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, no es pot descartar el confinament a casa dels veïns del Segrià en funció de com avanci el rebrot. Segons les últimes dades de salut, els ingressats per Covid-19 confirmats als hospitals de Lleida s'han elevat aquest diumenge a 49, 33 dels quals estan a l'Hospital Arnau de Vilanova. Dissabte, Salut va informar de 27 ingressos en aquest centre, de manera que els casos confirmats ingressats han augmentat en 6.
I mentrestant, els pobles petits afectats igualment per aquest confinament perimetral demanen a la Generalitat major informació més immediata i més suport logístic per poder ser eficients en la contenció del virus entre el seu veïnat. Una petició que ja fa dies que reclamen i que confien que amb la comissió tècnica creada ahir quedi resolta. Ho ha dit fa pocs minuts a la xarxa David Massot, que és alcalde de Maials i també president del Consell Comarcal del Segrià.
Sembla que ara s'ha fet una comissió i esperem que aquesta comissió, podríem dir tècnica i de treball, amb tots els departaments de la Generalitat, ens serveixi per assabentar-nos més d'aquestes dades que molts alcaldes trobem que han de ser imprescindibles, no? Informació i seguretat, sobretot, també és el que demanem, més efectius de Mossos per controlar, podríem dir, tot això, no?
L'exemple del repunt de casos de Lleida ha posat en alerta els hospitals catalans. A la majoria de regions sanitàries la situació és de normalitat, però s'està preparat per si hi ha rebrots durant l'estiu o ja de cara a la tardor. Anem ara cap a Mollet del Vallès, a l'hospital d'aquest municipi, per saber com es preparen per si s'incrementen els contagis en les pròximes setmanes. Allà hi tenim l'Alba López i l'Albert Maspons, que són companys de Vallès Visió. Molt bon dia, Alba.
Bon dia. Doncs sí, de fet, com bé dieu, la ciutat de Mollet va ser una de les més afectades pel coronavirus al principi de la pandèmia, amb una taxa d'incidència de les més elevades de tot el Vallès Oriental. Per tant, l'Hospital de Mollet va haver d'adaptar-se de manera ràpida per afrontar la situació i ara potser es preocupa aquest increment dels rebrots. Per parlar de tot això, tenim amb nosaltres a la doctora Sabina Molina. Ella és directora assistencial de l'Hospital de Mollet. Una mica, primer de tot, com veu viure la situació de pandèmia aquí a l'hospital?
Doncs, bueno, primerament amb molta incertesa, perquè era un virus pues, altament desconegut i encara ho continua sent. I després amb una gran intensitat. Intensitat perquè no ens esperàvem, no?, aquest creixement en el número de casos d'una manera tan ràpida i tan exponencial. Hi van haver dies, doncs, que urgències hi teníem com 70 persones pendents de valoració i això ens generava molt de neguit, sobretot als professionals, en el poder donar doncs allò que el pacient necessitava i l'assistència en aquell moment, i la unitat de crítics, com no, no? També va ser una àrea doncs d'alta intensitat, donat que hi havia pacients doncs greus que necessitaven intubació i van haver moments doncs de cert col·lapse d'aquesta unitat, i tot això doncs va generar doncs situacions doncs, sobretot això de neguit dels professionals, de poder donar resposta, de poder arribar a tothom, de donar allò que la gent necessitava. Llavors, bueno, com tu bé has dit, no?, l'hospital en molt pocs dies va haver de fer canvis molt dràstics dintre de l'hospital, com reconvertir àrees que no eren assistencials en àrees assistencials, precisament per poder donar resposta, no?, a aquestes necessitats. I això ens va obligar doncs, a ser molt àgils i amb molta rapidesa, no?, agafar decisions. Sort que en l'hospital també vam crear diferents comitès o de suport, no?, a aquestes decisions, un comitè d'ètica assistencial, un comitè clínic epidemiològic, un comitè més com de crisis, i tots ells doncs, ens ajudaven per intentar agafar decisions d'aquesta manera el més encertades possibles, però sobretot molt àgils.
Com us veu haver d'adaptar? I entenc que alguns d'aquests canvis han arribat per quedar-se.
Pues sí, primer també ens amoïnava molt, no?, l'haver de tancar consultes externes amb el volum de visites, no?, que diàriament fa aquest hospital en el nivell de consultes externes, és una cosa que realment ens preocupava, no?, i com podíem donar aquesta resposta doncs a través de la visita no presencial, perquè clar, era un factor de risc que els pacients vinguessin a l'hospital, però també havíem de donar aquesta resposta també a la població. Llavors el tema de la visita no presencial, sigui via telemàtica, per videoconferència, per telèfon, els professionals amb això també es van abocar i bueno, van canviar les seves maneres de fer. Eren professionals, potser a la primària sí que estaven més habituats a fer aquest tipus de visita, aquí en l'hospital no, tot era presencial, i fer aquest canvi de maneres de fer doncs és una de les coses que crec que adoptarem, perquè sí que és veritat que hi ha coses sobretot tràmits burocràtics que inclús el pacient agraeix, no? Haver d'evitar de venir a l'hospital per fer coses que potser per telèfon o d'una altra manera es poden resoldre igual de bé o millor.
Moltes gràcies, Sabina. L'Hospital de Mollet ja ha recuperat l'activitat normal i espera que a final d'any les llistes d'espera estiguin ja actualitzades o almenys als nivells de l'any 2019, com el veu tancar. I també estan preparats per un possible rebrot.
Demà dimarts arrenca la sala d'activitat i els estudiants de fora del Segrià que han de fer les proves a Lleida podran examinar-se a la seu que tenien assignada tal com estava previst inicialment. A tot Catalunya, gairebé 40.000 estudiants de batxillerat hauran de fer aquest any les proves de sala d'activitat en condicions excepcionals. Per ampliar aquesta informació, parlem ara mateix amb Lluís Baulenes, que és el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya. Senyor Baulenes, molt bon dia.
Molt bon dia.
Els alumnes del Segrià que han de fer la selectivitat a la ciutat de Lleida podran desplaçar-s'hi normalment, oi?
Sí, finalment sí.
Què és el que han de tenir en compte?
Després del confinament del Segrià, precisament, calia prendre una decisió en aquest sentit. Una decisió, evidentment, no fàcil. Primer, ja, doncs, pel tema de salut, soldaria. I després, en tot cas, és el tema organitzatiu de l'ESPAU. Per tant, sí que és veritat que al final les poden fer. De fet, les mesures que havien posat a l'ESPAU eren fins i tot prèvies a aquestes últimes mesures. Ja havíem previst doncs, un distanciament de 2 metres en lloc d'un metre i mig. Per tant, ja havíem anat prenent això, unes mesures que pensàvem que podien anar molt millor.
En el cas dels alumnes que facin aquestes proves a la comarca del Segrià, s'han mantingut les mesures que ja existien prèviament aquests 9 brots o s'han hagut d'incrementar?
Es mantenen i, en tot cas, s'intentarà que siguin més específiques. Específiques és estar a la guait i recordar-ho més. Però és segur que els propis joves ja ens vindran també conscienciats. La situació de no fer la selectivitat, per exemple, en aquests moments, ja era un hàndicap prou important també per ells. Després d'aquest darrer trimestre que han passat, si havia de passar a setembre, doncs això encara s'incrementava més el seu grau d'incertesa i de nervis, quan el que sempre hem intentat és impondre serenor als estudiants perquè puguin treure el millor d'ells mateixos a la selectivitat a l'ESPAU.
Avui s'ha de decidir si les mascaretes seran obligatòries mentre es facin els exàmens. Ja hi ha en aquest sentit alguna decisió? Es va dir que es decidiria avui en funció de 2 criteris. Un és la revisió de temperatures i l'altre és l'evolució de la pandèmia. Quan sortirem de dubtes?
Bé, doncs aquest migdia hi ha una reunió amb tots els coordinadors de les 7 universitats públiques per prendre aquesta decisió conjuntament amb la coordinació de l'ESPAU a nivell general.
També hem de comentar que aquest any hi ha una altra situació no habitual, que és que hi ha una xifra rècord pel que fa al nombre d'alumnes que s'han inscrit a les proves de selectivitat, gairebé 40.000. A què es deu aquest increment? Com s'explica?
Bé, diríem que el creixement vegetatiu, el que preveiem, doncs no era tan gran ni molt menys, potser era màxim d'unes 500 persones o de 500 alumnes. Llavors aquí hi ha 2 elements. Un ha estat doncs que hi ha hagut un percentatge molt més alt d'aprovats de segon de batxillerat, concretament és d'un 12%, segons les dades que nosaltres tenim, i l'altre també és que en l'imaginari s'ha entès que flexibilitzar l'opcionalitat podia implicar proves més fàcils, i no és així. És a dir, flexibilitzar l'opcionalitat era la mesura presa perquè aquest que no havien pogut fer el darrer trimestre, doncs poguessin triar un recorregut per fer les seves pau eliminant aquesta part de matèria que no havien fet. Però el rigor de les pau continuarà sent exactament el mateix. Per tant, diríem que són 2 elements que poden haver influït doncs, en aquest increment de 5.000 persones més per fer les pau.
És a dir, estem que els estudiants s'hagin confiat pensant que, degut a les circumstàncies d'aquest tercer trimestre, ja que no s'han pogut avançar del tot o completar del tot els temaris previstos, aquestes proves seran més fàcils i això podria portar aquesta falsa percepció que el govern ja ha negat que serà així a un increment dels suspensos?
Podria ser, però penso que en aquests moments no fa falta fer hipòtesis d'aquests. És a dir, la realitat que tenim és aquesta. En aquests moments, nosaltres el que hem de dir és als estudiants animar-los, encoratjar-los. És veritat que estaran en una situació no normalitzada com es deien fins ara i, per tant, influència de no. De fet, des del primer moment, des del 15 al 20 de març, doncs vam voler anar donant informacions a mesura que les anàvem concretant, que els hi donessin aquesta serenor de dir jo continuo estudiant, jo podré fer l'ESPAU, l'ESPAU es faran d'una manera segura i a partir d'aquí podré treure el millor de mi mateix en el moment de fer les proves.
Lluís Baulena, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver atès a la xarxa.
Moltes gràcies i animar a tots els estudiants perquè segur que demà ho faran molt bé i, si més no, apel·lar també a la responsabilitat individual de dir, escolteu, quan acabeu de fer les proves no us topeu sense mascareta i tingueu les distàncies de seguretat, així com el rentat de mans.
Esperem que sí, que tot vagi molt bé. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
La Policia Nacional ha detingut 3 persones per presumpta col·laboració amb activitats vinculades al terrorisme jihadista al barri de la Salut de Badalona. En aquest punt ja s'han fet altres arrestos per presumptes reclutaments d'Estat Islàmic. L'operació es troba sota secret de sumari i les detencions s'han fet en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de la ciutat. I aquest ha estat un cap de setmana tràgic a les carreteres catalanes amb 4 persones mortes en diferents accidents. Un dels primers sinistres passava divendres quan un camioner va perdre la vida a l'autovia A2 a Castellbisbal en un xoc que s'està investigant i que només implicava aquest conductor. A la resta d'accidents, les víctimes han estat motoristes. 2 perdien la vida també divendres en col·lisions a l'AP7 a Ulldecona, al Montsià, i a la Nacional 152 a les Franqueses del Vallès. Bé, a Santa Coloma de Farners, ahir mateix, un sinistre deixava 2 motoristes ferits a la C25. I, per últim, un altre conductor d'una motocicleta va perdre la vida, també aquest diumenge, a la Nacional 260 a l'altura del Pont de Bar, a la comarca de l'Alt Urgell. El Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Empúries ha reprès l'activitat aquest cap de setmana amb les visites teatralitzades a les ruïnes d'Empúries. El museu s'ha hagut d'adaptar a la nova normalitat i ha establert nous protocols de seguretat. Els companys de Canal de l'Empordà ens apropen els detalls de la reobertura.
Una de les activitats que s'ha reprès són les visites romanes, on els guies es converteixen en antics habitants de la ciutat i expliquen en aquesta divertida visita com era la vida a la seva ciutat fa 2.000 anys. Aquesta activitat està pensada per descobrir d'una forma diferent les costums i la vida quotidiana de les societats grega i romana que varen viure a Empúries. Per adaptar-se a les condicions de seguretat i poder garantir la distància entre els visitants, s'han reduït el nombre de persones dels grups d'aquestes visites. El guia, abans de començar la visita, informa els turistes de les mesures que s'han pres i de com hauran de fer el recorregut per tal de mantenir en tot moment les distàncies de seguretat. El MAC Empúries ha adaptat totes les activitats previstes per aquest estiu, adequant-les a la situació. Es faran les visites romanes i l'Empúries cap al tard fins a finals d'agost, com també el Vivendum els dissabtes d'agost i altres activitats programades.
I quan falten menys de 2 setmanes per a l'edició d'estiu de la Diada de Sant Jordi, comencem a saber-ne alguns detalls, com per exemple la ubicació de les parades de flors i llibres a Barcelona, que s'ubicaran en aquest cas al Passeig de Gràcia. Serà una diada diferent i amb un context de mesures sanitàries força restrictives. De tot plegat, en volem parlar ara mateix amb Maria Marín, que és secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya. Senyor Marín, molt bon dia.
Molt bon dia.
Es tracta d'un escenari per un Sant Jordi també diferents, carrils centrals del Passeig de Gràcia i sense trànsit. Quins criteris han utilitzat per triar aquest escenari? Què és el que s'ha tingut en compte?
Tots els criteris que determina, per una banda, la policia, per una altra banda, Protecció Civil, per una altra banda, Salut. Llavors, hem d'oblidar el Sant Jordi que hem vist històricament, pensar que hi haurà moltes menys parades, que ocuparem molt poc espai, que jugarem a la dispersió, que la gent ha d'anar al seu poble, a la seva ciutat, i dintre ciutat quedar-se al barri, en la seva llibreria. En aquest tram central deixarem els transversals oberts al trànsit i a la gent, les voreres obertes, i cada tram estarà perimetrat i s'haurà d'entrar amb un control d'entrada, amb un control de sortida i amb un control d'aforament, i sempre amb la seguretat de la distància, amb la higiene i amb la mascareta.
Sempre que s'acosta Sant Jordi es fan crides a que tothom hi participi, a que tothom surti al carrer, que gaudeixi de la festa, que compri llibres, que compri roses, però no sé si en aquest context aquesta crida anirà en el mateix sentit o precisament degut a les circumstàncies seria convenient que aquest Sant Jordi fos una mica més mesurat pel que fa al volum de gent al carrer.
Correcte, la crida és diferent. La crida és una crida al seny i l'ordre que hem tingut aquests mesos anteriors i sobretot evitar els desplaçaments. És a dir, a tots els barris, en el cas de Ciutat de Barcelona, se celebrarà el Dia del Llibre i de la Rosa i per tant no ens hem de moure al nostre barri, de mateixa manera que per comprar el pa anem al forn de la cantonada. Aquí és molt important fer el mateix i hem de pensar que això que fem al Passeig de Gràcia no és per la ciutat, sinó és per les parades que hi havia en el centre de l'Eixample i a les Rambles. I que, per tant, allà hi han d'anar els seus veïns i a la resta dels barris i a la resta de la ciutat i a tots els pobles de Catalunya també ho farem. Per tant, la gent s'ha de quedar en el seu lloc perquè, si no, no podíem fer la festa.
Pensen que el Procicat sí que aprovarà aquests plans que han previst per tal d'establir les parades de la manera que ho han fet?
La interlocució és contínua, és a dir, nosaltres volem plantejar d'ajornar-lo quan ja era evident que l'abril no es podia fer. Ens van donar les instruccions generals. A cada fase hem anat estudiant i, de fet, perquè ho sapigueu, no hem dibuixat un escenari de com celebrar el Dia del Llibre i la Rosa, sinó n'hem dibuixat tres i per Barcelona un de propi. Llavors és important perquè a cada situació sanitària, demogràfica o de l'estructura dels carrers s'aplica un escenari o un altre.
Pel que fa al volum total de parades, quina reducció hi ha respecte a d'altres anys? Perquè ens fem una idea.
Sí, mira, hem de dir que no se celebra Sant Jordi perquè malauradament estàvem tots confinats a casa i per tant el patró de Catalunya no se celebra i els gremis de la Cambra del Llibre som competents per traslladar el que fem, que és la nostra, per dir-ho així, la Fira del Llibre. Per tant, el 70% de les parades habituals d'un Sant Jordi no hi seran, perquè només sortim els llibres i les roses dels floristes. I això ja permet també un esponjament i una seguretat que fan viable la festa.
Maria Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquí a la xarxa com serà aquest Sant Jordi diferent celebrat per primera vegada el 23 de juliol i esperem que també per última vegada en aquestes circumstàncies tan restrictives a les quals vostès però s'han pogut adaptar. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia. Futbol, el Barça va guanyar ahir a Villarreal per 1-4. Els gols barcelonistes els van fer Suárez, Griezmann, Ansu Fati i també Pau Torres en pròpia porteria. Els de Setién es mantenen en segona plaça a 4 punts del Real Madrid, que va guanyar Bilbao per 0-1. Queden només 4 jornades per acabar el campionat. A la zona baixa, l'Espanyol va dir adéu de manera gairebé definitiva a la màxima categoria. Els pericos van perdre 0-1 contra el Leganés i queden a 11 punts de la salvació. El proper partit serà el derbi Barça-Espanyol, on els blanquiblaus baixaran a segona si no guanyen. El capità barcelonista, David López, espanyolista, valora la situació.
Doncs, òbviament, es posa molt, molt complicat. Hem de ser realistes i no sé ja què dir. Són moltes vegades les que em toca venir aquí a donar la cara i haver d'intentar d'animar la gent, però no em queda més que intentar d'anar acceptant la situació i de donar el màxim. Òbviament, jo és el que faré, donaré exemple a tots els meus companys, és el que demanaré, que tothom doni el màxim, passi el que passi, que doni el màxim, perquè aquesta samarreta, aquest club té molta història.
S'espera que el circuit professional de tennis es pugui reprendre a principis d'agost. Els tennistes ja fa dies que s'exerciten després de mesos d'aturada amb la previsió d'uns últims mesos de l'any atapeïts de competicions. La número 66 del rànquing femení d'Ària Kasatskina ho fa a les instal·lacions del Club Tennis Mollet, on s'exercita amb el tècnic Carles Martínez. Més detalls en aquesta crònica de Vallès Visió.
Després d'uns dies de descans, Daria Kasatkina iniciarà sessions de treball més intenses per preparar la seva reaparició al circuit internacional. La jugadora que entrena el mulletà, Carles Martínez, haurà d'enllestir la seva posada a punt de cara a una recta final d'any que serà molt atapeïda. El primer campionat que té marcat el calendari serà el 3 d'agost a Palerm i després en pot seguir un altre a Praga. A continuació, Kasatkina i Carles Martínez ja marxarien cap als Estats Units per disputar el torneig a Cincinnati i just després una de les grans cites, l'Open dels Estats Units. Aquí, precisament, hauran de seguir uns protocols de seguretat molt estrictes.
Tant Palerm com Praga, crec que està inclús Praga, es farà en públic. Diuen que ho faran en públic, és la setmana del 10 d'agost. Però als Estats Units, sí, els protocols seran... Bueno, de fet, una vegada arribes a l'aeroport, cada dos o tres dies ens faran proves del Covid. Llavors estem tots els jugadors i entrenadors sols en un hotel.
El que queda pendent de confirmació per ara és el torneig que Carles Martínez volia organitzar a les pistes del Calderí, a Mollet. Un torneig que en aquests moments està pendent de confirmació.
I un últim apunt per explicar que la base de l'Sparcity Life Unigirona, Núria Martínez, ha anunciat la seva retirada després de 20 temporades. Martínez ha desenvolupat la seva carrera al Perfumeries Avenida, al Ros Casares i equips de Rússia, Turquia i Itàlia. També va jugar a la NBA femenina. Les últimes tres temporades ha competit amb l'Unigirona.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
La xarxa de comunicació local.
Gertrudis presenta la cançó de l'estiu, part 2. Gràcies a les teves donacions, aquesta cançó i la vida de moltes persones ja comença a sonar més bé. Segueix mullant-te per l'esclerosi múltiple i fem que soni molt millor. Entra a mullat.cat i col·labora. Fundació Esclerosi Múltiple.
Continguts en xarxa.
L'estrella del dia. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Dube. Dube és una estrella de la constel·lació de l'Óssa Major. Aquesta és segurament la constel·lació més coneguda de tot el cel. I una de les que millor es veuen, ja que moltes de les seves estrelles són brillants i, a més, mentre que la majoria de constel·lacions són estacionals i només es veuen una època de l'any, l'Óssa Major es veu tot l'any. És una de les constel·lacions més properes a l'estrella polar i això fa que no s'amagui mai per sota de l'horitzó. En diem una constel·lació circumpolar. L'Óssa Major és una constel·lació força gran. El que seria la cua de l'Óssa es coneix amb el nom del carro. Es tracta de 7 estrelles brillants que ens serveixen per situar-nos en el cel i per trobar l'estrella polar, la nostra guia. 4 estrelles del carro tenen forma de quadrat i les altres 3 fan com una cua. En català també es coneix com el cullerot. Dube és una de les estrelles del quadrat del carro. I important perquè si tracem una línia recta des de Dube fins a la seva companya Merak, una altra de les estrelles del carro, arribem a l'estrella polar. Dube és un nom àrab que significa precisament os. Per tant, sempre ha estat considerada una estrella molt important en aquesta constel·lació. De fet, és la seva segona estrella més brillant. Quan s'ha estudiat aquesta estrella amb més detall, s'ha vist que realment no és una estrella individual, sinó que és un sistema de 3 estrelles. En diem Dube A, Dube B i Dube C. Les dues primeres orbiten entre si cada 44 anys, mentre que la tercera està més lluny i tarda molts més anys a girar. Tot el sistema es troba a 124 anys llum de la Terra. I les tres estrelles del sistema són ben diferents. La primera, Dube A, és una estrella gegant groga arronjada, unes 30 vegades més gran que el Sol i brilla unes 300 vegades més. La segona, Dube B, és molt més semblant al Sol, tot i que brilla una mica més. I finalment, Dube C és una estrella petita, nana, de color groc.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9. Us parlem Anna Morgades i Pere Gilard. Primer dia laborable del confinament a la comarca del Segrià. Salut es marca com a objectiu tallar la transmissió del virus, on hores d'ara hi ha 8 brots actius. El confinament perimetral afecta més de 200.000 persones d'una trentena de municipis. Els Mossos tenen en marxa controls a tots els punts d'accés i sortida. Només es pot entrar o sortir de la comarca per motius laborals o de força major.
La Generalitat demana reduir al màxim la vida social al Segrià i no descarta més restriccions si els contagis no s'estabilitzen. Ara hi ha uns 150 casos per cada 100.000 habitants. S'ha posat en marxa un comitè de seguiment a les 11 del matí. Hi ha una primera compareixença de la gerent de la Regió Sanitària, Divina Ferreny, i del responsable del Servei de Vigilància Epidemiològica, Pere Godoy.
L'alcalde de Maials, David Masot, que també és el president del Consell Comarcal, confia en que aquest comitè serveixi perquè els ajuntaments estiguin més informats. Són declaracions a la xarxa.
Sembla que ara s'ha fet una comissió i esperem que aquesta comissió, podríem dir tècnica i de treball, amb tots els departaments de la Generalitat, ens serveixi per assabentar-nos més d'aquestes dades que molts alcaldes trobem que han de ser imprescindibles, no? Informació i seguretat, sobretot, també és el que demanem, més efectius de Mossos per controlar, doncs, podríem dir, doncs, tot això, no?
Mentrestant, a Barcelona ciutat, l'última setmana s'han disparat més d'un 50% els casos de Covid-19. Al districte de Sants Montjuïc s'han multiplicat per 5 i a Sarrià Sant Gervasi per 3. L'Ajuntament demana prudència a la població per evitar que Barcelona segueixi els passos del Segrià. Pendents també de l'evolució de la capital, aquest dilluns coneixerem la tercera onada de l'estudi de seroprevalença que fa el Ministeri de Sanitat, i els consellers Alba Vergés i Chakir El Homrani presenten les mesures que s'han activat a les residències per fer front a la pandèmia.
El govern també ha d'explicar avui si els gairebé 40.000 estudiants que a partir de demà faran les proves de la selectivitat hauran de dur la mascareta posada o no mentre fan les proves. En declaracions a la xarxa, la portaveu d'estudiants del sindicat d'estudiants, Sofia Vázquez, destacava les mancances de moltes instal·lacions.
No, evidentment, a curt termini, al final, la selectivitat es realitzarà, no, aquesta setmana. Els centres docents no estan realment preparats, no, per tenir tanta gent al juliol. Jo, com a universitària, no, les classes no estan realment adaptades per les mesures d'higiene, no, que s'haurien de mantenir, i per la calor que realment farà. Però, bueno, veurem com es realitzen i esperem, no, que sigui la màxima normalitat possible, que tots els alumnes puguin realitzar-les.
Els estudiants del Segrià podran presentar-se igualment a l'examen, tot i el confinament. Això sí, hauran de dur una declaració d'autoresponsabilitat.
I aquest dilluns comença l'Escola d'Estiu de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona. Arriba la 29a edició. D'aquí a mitja hora la inaugurarà una conferència del ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, sobre l'impacte de l'ingrés mínim vital. Les jornades es tancaran divendres amb una anàlisi del paper dels ajuntaments en la crisi de la Covid-19 que farà el ministre de Sanitat, Salvador Illa.
Més coses, ha mort l'actriu Carme Contreras als 87 anys. Va participar en pel·lícules de Luis García Berlanga com Plácido, però molts també la recordaran pel paper de la farmacèutica de Roser a la sèrie El cor de la ciutat, de TV3.
I acabem de saber que també ha mort avui el compositor italià Ennio Morricone, en aquest cas amb 91 anys, autor de grans bandes sonores del cinema com La missió o Cinema Paradiso.
I tanquem amb cultura, Eduard Cabré.
Aquest vespre, a partir de les 8, nova jornada del Festival de Blues de Barcelona amb l'actuació de The Flapak, una banda formada per músics referents de l'escena blues i rock de Barcelona, que s'endinsa en el blues, el rockabilly, el bluegrass, el swing, el western o fins i tot el country. L'actuació, avui, al pati de la seu del districte de Nou Barris. Bon blues per les càlides nits d'estiu.
Gràcies, Eduard. Doncs de moment ho deixem aquí.
Al vol amb la teva ràdio i televisió local.
Són ara pràcticament les 9:05 del matí. A partir d'ara i fins a les 10 continuem el Notícies en Xarxa en la seva tercera hora. amb més continguts, notícies i entrevistes. Vanessa Raja, molt bon dia.
Molt bon dia, Thaís.
De què ens parlareu?
Doncs mira, en uns minuts entrarem més a fons amb la qüestió del coronavirus perquè tindrem l'oportunitat de parlar amb una de les persones que més en sap de la Covid-19 al nostre país. Connectarem amb la Vall d'Hebron per conversar una estona amb el doctor Benito Almirantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses d'aquest hospital. Amb ell intentarem esbrinar quines són les novetats d'aquest virus, què sabem ara que no sabíem fa uns mesos, per exemple, i quines són les perspectives de futur, i sobretot si el brot de Lleida, per exemple, és un avís d'allò que ha de venir en els propers mesos a casa nostra. I a partir de 9:45, la conversa tranquil·la serà avui amb Albert Vinyals. Ell és professor de neuromàrqueting de l'Escola Universitària de Comerç. Amb ell comentarem com hem canviat els nostres hàbits de consum a causa de la pandèmia i també del confinament, i si són uns hàbits que es consoliden o si són flor d'un estiu. El comerç online ha crescut exponencialment, però també ens hem adonat que som capaços de viure sense consumir tant, amb menys coses. Són unes reflexions que tindrem amb el professor Vinyals en el tram final d'aquest Notícies en Xarxa. Abans, com sempre, intentem fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Com estan les carreteres des del RAC? Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora del matí encara continuen els problemes a la ronda litoral. Des de primera hora un camió variat a l'altura del port, però de cues des de la zona franca, gairebé són 5 quilòmetres ara de cues en aquest sentit, perquè el camió variat aquest doncs està tallant un carril. D'altra banda, també estem pendents de com queda el panorama després d'aquest nou confinament de la comarca del Segrià, que provoca, de moment, que quedin tallades totes les sortides de l'autovia 2 a Lleida, menys la 460, que enllaça amb l'A14 en direcció Viella. I d'altra banda, aquesta hora es normalitza el trànsit a la corona de Barcelona i als accessos de la ciutat, circulació fluida, tot i que encara s'observen algunes aturades a les dues rondes en sentit Llobregat. Seguim l'actualitat des de casa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I ara actualitzem la informació del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, molt bon dia.
Hola, dilluns. Comencem amb un ambient més càlid en general. Un cel serè i núvols al vessant nord del Pirineu i algunes boirines també a les valls del Pirineu, però esperem que marxin ràpidament amb el pas de les hores. A la tarda es mantindrà el cel serè, amb tot creixent nublars a punts de muntanya del Pirineu i Prepirineu, que es poden desplaçar fins a la Catalunya central. També es poden formar intervals de núvols baixos a les comarques de Girona o al nord de Barcelona. I l'ambient avui serà més càlid al centre del dia, valors que poden arribar fins als 37 graus a Ponent, i sobretot es notarà aquesta pujada al litoral de Tarragona, on bufarà el mestral rescalfat i farà que les màximes en aquest sector arribin fins als 33 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
On som i cap a on anem en la pandèmia del coronavirus? Com estan de preparats els metges avui a Catalunya per lluitar contra la infecció? De quins recursos disposen a banda dels farmacològics? Ara el rebot més important el tenim a Lleida. Hem de prendre nota de cara als propers mesos? Són preguntes que volem fer en els propers minuts al doctor Benito Almirante. Ell és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. És un dels metges investigadors que més sap del virus, que ha capgirat el món i que més experiència ha acumulat amb els milers de casos atesos en aquest gran hospital públic. Doctor Almirante, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, el brot del Segrià... Digui.
No, no, que estem millor. Em preguntava què tal, estem una mica millor.
Una mica millor que fa una setmana, segur que sí.
Sí.
Però sí que és cert que estem en alerta amb aquest brot del Segrià. No sé si hem d'esperar que això es repeteixi a altres punts del país.
Segurament sí. És inevitable perquè el virus continua circulant amb uns nivells extraordinàriament més baixos que passaven més de març i abril, però continua circulant. Per tant, quan es donguin les condicions idònies perquè el virus es pugui transmetre, doncs tindrem aquests brots. I a diferents parts de la geografia, tant de Catalunya com de la resta del món.
Aquest brot també és cert que té alguna particularitat específica, sobretot doncs, perquè bona part dels nous infectats són persones vinculades als treballs al camp, que potser doncs, les seves condicions de vida no són les òptimes. Això ens ha de preocupar o senzillament és aquest grup específic i no passarà d'aquí?
Bueno, ens ha de preocupar en el sentit de que estem veient una altra cara de la problemàtica d'aquesta pandèmia, que és que les condicions socials de les persones i sobretot les condicions d'habitabilitat, quan més deficients són aquestes condicions d'habitabilitat, més riscos n'hi ha perquè hi hagi transmissió. Jo crec que avui en dia tenim molt assimilat la majoria de la població quines són les mesures de prevenció a utilitzar de manera individual i les fem servir de manera pràcticament generalitzada, però el que és molt difícil combatre són les condicions socials inadequades de la vida de moltes persones que estan ara treballant en aquest punt del Segrià, però que podria ser en qualsevol altra part del nostre territori.
Vostè diu que minibrots sí que n'hi haurà, però repetició del volum d'afectats per la pandèmia com hem tingut en els últims mesos, no. El veig molt optimista, doctor Almirante. Tenim raons per ser-ho?
Jo crec que no és qüestió de ser optimista. Jo crec que hem après moltes coses. O sigui, ara seria gairebé impossible entendre que no fessin les coses bé des del primer moment. Quan van tenir la primera vegada el brot, la primera onada, que va començar a finals de febrer a Europa, doncs probablement el sistema no estava suficientment preparat, no tenien mitjans diagnòstics adequats, el sistema hospitalari s'estava preparant en aquest moment, però no tenia el desenvolupament que té avui en dia. I el que és més important, el nivell de sensibilització de la població i el nivell de protecció individual que està fent la població ara és un element importantíssim perquè el virus pugui córrer d'una manera molt més dificultosa. Jo crec que avui en dia tothom està d'acord que, malgrat que pugui haver-hi una altra segona part de l'onada del coronavirus, la quantitat de gent afectada i la quantitat de malaltia que pugui ocasionar segur que és infinitament inferior a la que hem tingut a la primera onada. Si no, seria impossible entendre per què estem fent totes les coses que fem.
Uh-huh. El virus, per tant, que està corrent ara, és diferent al virus que corria al març o a l'abril? I quan dic diferent em refereixo a la càrrega vírica. Ara el que corre és menys agressiu, per dir-ho així?
És possible. És un fet que s'està estudiant d'una manera molt intensa als laboratoris de microbiologia, perquè és possible que el virus aquest, el coronavirus, com tots els coronavirus i com la majoria de virus que afecten a l'aparell respiratori de les persones, el seu hàbitat natural són les vies respiratòries de les persones. I, per tant, el virus ha de fer un fenomen que es diu adaptabilitat, és a dir, s'ha d'adaptar a les vies respiratòries per sobreviure, perquè no pot sobreviure per si sol. Per tant, aquesta activitat que el virus fa per adaptar-se a les vies respiratòries és possible, perquè això passa molt sovint amb altres virus, que li faci perdre una mica de lo que en diem virulència, una mica de patogenicitat, de tal manera que pot continuar transmetent-se d'una manera eficient, però donar una malaltia que no sigui tan greu. I això és possiblement el que estem veient ara. Un nombre molt important de casos en poblacions molt diverses, població jove, població no tan jove, però un volum de malaltia no tan important com la que veiem pues, fa 2 mesos o 2 mesos i mig, que el volum de malaltia era infinitament superior.
Per tant, això de que era un virus estacional, que era una de les hipòtesis que teníem a la primavera, és que no és un virus estacional. És un virus que funciona i està en marxa, faci fred o faci calor.
Sí, bueno, està en marxa, però amb una capacitat de transmissió molt baixa. El concepte d'estacional vol dir que la màxima freqüència es dona en una determinada temporada de l'any, en una estació de l'any, per això el seu nom d'estacional. Però això no vol dir que un virus estacional no pugui estar present al llarg de tot l'any. El que estem veient ara és que el volum de malaltia és molt més baixa que l'època més important de la malaltia. I també un aspecte molt important és que encara que un virus s'anomena estacional i la seva estació preferent sigui l'època invernal o al final de la tardor o durant tot l'hivern, la primera vegada que es presenta en la humanitat, la primera vegada que afecta la humanitat, no té cap característica d'estacional. Afecta a les persones perquè mai han estat en contacte. És a partir de la segona vegada quan es posa de manifest si realment té una característica estacional pura, com passa al virus de la grip, o si, pel contrari, és un virus que està present tot l'any. Si ara no fos un virus amb un cert component estacional, tindria milers de casos. I no en tenim. Tenim un centenar, 2 centenars. Clar que si vostè em diu, escolti'm, a Brasil, que fa molta calor, sí, o a Colòmbia, que fa molta calor, hi ha molt virus, sí, però és la primera vegada que ho tenen. Fins que no s'acabi la primera onada, no es pot veure si realment el virus després es queda en una situació com la que tenim ara a la majoria dels països d'Europa, que tenim un parell de centenars de casos, o un centenar, o 3 centenars de casos. Vull dir que això és un concepte que necessitem encara un marge de temps per definir amb precisió si serà un virus estacional, per tant el tindrem cada estació de l'any, com passa el virus de la grip, o si pel contrari el tindrem més o menys permanentment, o el que no es pot descartar, que després d'aquesta primera onada es quedi com un virus que afecti relativament poc a la població. Això ha passat amb altres tipus de coronavirus, que han donat un brot en un moment determinat. El primer coronavirus va donar un brot a l'any 2002 i després al cap d'un any va desaparèixer i no han tornat a veure casos.
Aquí està, a mi em ve cap la qüestió de la immunitat. Si les persones que el passen acaben sent immunes o no acaben sent immunes, això tampoc és un concepte que hagi quedat gaire clar, doctor. Què en saben?
Miri, la qüestió de la immunitat necessitem un temps també, eh? Gairebé en totes les coses, en malalties infeccioses, sempre hi ha una cosa que la prenem ràpidament, que són el comportament clínic i les mesures que hem de fer per cuidar dels malalts, però aspecte com el de la immunitat, necessitem conèixer una altra vegada que vingui un brot de la malaltia per comprovar si totes aquelles persones que han tingut la malaltia l'any previ, que han estat ben diagnosticades, la immunitat que els hi ha donat, sigui detectable o no, eh? Perquè pot ser que no sigui detectable, perquè a vegades depèn d'unes cèl·lules que es diu linfòcit de memòria, que no les detectem habitualment en les anàlisis. Doncs bé, necessitem que quan vingui una altra vegada el brot important al final de la tardor, al principi de l'hivern, aquestes persones que han tingut la malaltia l'any anterior, si realment estan o no protegides. Si realment estiguessin protegides, que és el que sembla que passa amb altres malalties, això és un efecte beneficiós, perquè és el que en diem efecte de ramat. Quan més persones estiguin protegides, menys circula el virus i, per tant, menys capacitat té per produir una infecció a gran escala.
Quines previsions tenen pel que fa a aquests brots que previsiblement hi haurà en els propers mesos? Ha de ser directament proporcional al volum de població o no? Perquè ara estem veient una Lleida, i per exemple a Barcelona no, que hi ha moltíssima més gent que es mou que no pas a Lleida, per exemple. Té alguna cosa a veure el volum de població o no té res a veure?
Sembla que no. Sembla que el que té més a veure és la capacitat del virus per poder-se transmetre en condicions adequades. Hi ha un aspecte que ja coneixem molt d'aquest virus i d'altres virus. Són les condicions d'hacinament de les persones i les condicions socials i d'habitabilitat deficients són les que més ajuden a transmetre el virus. Si a més això s'afegeix unes condicions climatològiques adequades, com el que pot passar en les indústries càrniques que estan en condicions climatològiques que són molt similars a l'hivern, doncs és el lloc ideal per transmetre el virus. De fet, el virus estacional que vostè em preguntava abans, al principi el que implica és que quan les condicions de vida es fan al carrer, la capacitat de transmissió és més baixa que quan les condicions de vida es fan en espais tancats. Per tant, si en aquest moment una població de 2 milions d'habitants com la ciutat de Barcelona fa les coses bé i les seves condicions socials són, entre cometes, acceptables, no hi ha riscos de brots a gran escala. Si, pel contrari, una població petita, fins i tot un poble, com passa en el nord de Galícia, està passant
a Galícia,
pobles de 15.000 habitants en tenen brots. Però per què tenen brots? Perquè segurament estan treballant una sèrie de persones amb unes condicions d'habitabilitat molt deficients i, per tant, el volum de la població, en aquell cas, no està afectant a que tinguin més o menys quantitat de malalties. Jo crec que són les condicions socials i, bàsicament, les condicions d'habitabilitat les que condicionen que pugui haver-hi brots d'aquest tipus que tenim ara.
Per tant, no és casual que aquests brots es donin en determinats sectors de la població, aquí a Catalunya, o al cas d'Alemanya, també, que hi ha hagut un brot molt important. No és casual. Per tant, aquí hi ha unes derivades que conflueixen i que fan doncs, que el virus corri amb més celeritat dins d'aquests col·lectius.
Jo crec que, abundant una mica amb això, jo crec que ara hem de posar sobre la taula un tema que s'està parlant els darrers dies, però s'ha de parlar més. La crisi sanitària la tenim molt encarrilada. Vull dir, tots els aspectes sanitaris estan ja molt ben organitzat i tenim una capacitat de resposta molt important. El que potser no hem treballat amb la mateixa intensitat és la crisi social. La crisi social, que és molt més important per aquesta pandèmia que potser per altres coses, és la que segurament hem de treballar molt intensament des de totes les institucions que hagin de treballar per aquesta crisi social o aquesta problemàtica social estigui també abordada simultàniament en la problemàtica sanitària.
Interessant aquesta reflexió que fa, doctor, perquè una cosa va lligada a l'altra. Per tant, és interessant també tenir en compte que a vegades les coses passen per on passen i per a quin col·lectiu passa. Més que això, i és força interessant. Doctor, estem fent bé les coses, per tant. No? Aquesta és la sensació, per les seves paraules, que tenim. Ens hem conscienciat molt, sortim amb la mascareta, ens netegem les mans quan entrem a qualsevol espai, quan sortim, quan som a casa. Això, per tant, són uns hàbits amb els quals haurem de conviure durant un temps llarg, pel que sembla.
Segurament sí, o com a mínim durant un temps de 6 o 8 mesos per saber si n'hi ha o no un altre brot de la malaltia. Clar, estem treballant amb la hipòtesi de que dintre d'uns mesos tornarem a tenir un brot de la malaltia. Segurament no tan intens, però tornarem a tenir un brot. Per tant, fins a aquest moment segur. si tenim el brot, encara hem de continuar més temps fins al moment en el qual tinguem un volum de malaltia molt baix o bé que tinguem un remei que es pugui aplicar de forma generalitzada doncs, a tota la població vulnerable, no? Que s'està anomenant en aquest moment vacuna, que segurament trigarem encara un temps en tenir-la. No serà una qüestió d'uns mesos, sinó que segurament serà una qüestió de més temps.
Ara mateix, de totes les investigacions que hi ha en marxa, que són unes quantes, quines estan més avançades, cap a on van aquestes línies d'investigació de tractaments més factibles i fins i tot ja la futura vacuna que tant s'espera?
Sí, hi ha investigacions de molts tipus. Eh? Hi ha investigacions del propi virus en si mateix, no? De conèixer a la perfecció màxima tota la seva estructura, la seva capacitat de produir malaltia, la seva capacitat de produir immunitat. Tot això és una línia de recerca bàsica molt important. I del que fa referència a les mesures de tractament i de prevenció, doncs hi ha diferents, molts ensatges clínics al món amb diferents abordatges terapèutics que està molt avançat. Per una banda, hi ha nous fàrmacs que són capaços d'actuar enfront del virus i ja coneixem bastant informació. D'altra banda, hi ha fàrmacs que són capaços d'actuar frente a les activitats inflamatòries que el virus desencadena i també està molt avançat. També tenim recerca en base a la prevenció de malalties trombòtiques que el virus afavoreix. I, per últim, hi ha un volum important d'estudis, d'assajos clínics i d'estudis que estan ja encaminats a donar la resposta a el que en el món està tothom esperant, que és una vacuna que sigui eficient. Aquesta recerca ja s'està començant fent en humans i hi ha dos o tres prototips que ja s'estan provant. El problema és que perquè aquestes vacunes siguin realment provades, la seva eficàcia, necessitem que hi hagi malaltia. I, per exemple, ara a Europa no es podria provar una vacuna perquè no hi ha malaltia i, per tant, no hi ha transmissió important i li posaríem a la gent i on podíem comprovar si és eficient o no per la seva protecció. S'han d'anar a països on hi hagi una malaltia important, Estats Units, Amèrica del Sud, la Índia, Rússia, etcètera, etcètera, no? I jo crec que en un període de 6, 8, 10 mesos ja començarem a tenir els primers estudis rellevants, però això no ens servirà per la propera campanya. La propera campanya de la malaltia, que segurament, si tot surt com està previst, serà a final d'aquest any o més o menys per aquestes dates, no hi tindrem encara una vacuna que es pugui administrar a les persones, perquè malgrat que el resultat sigui positiu, després s'ha de fabricar i després s'ha de distribuir i després s'ha d'arribar a tota la població que la necessiti. Per tant, això és tot un període una mica més llarg dels que a nosaltres ens agradaria que fos, que siguessin només uns mesos.
Doctor Mirante, què ens falta per saber del coronavirus? Moltíssimes coses, segur, perquè és un virus molt nou, però quines són aquelles incògnites clau que un cop les sapiguem, tot plegat s'accelerarà més? La investigació, el tractament, la possible vacuna, què ens falta per saber?
Jo crec que ara el més important que hem de conèixer és si el virus es comportarà d'una determinada manera o d'una altra. Perquè, clar, del comportament del virus podem treure conseqüències a l'hora de fer l'activitat preventiva sobre ell, no? Si el virus es comporta d'una manera estacional com el virus de la grip, doncs segurament les activitats que hem de fer doncs són bàsicament, a part de les de prevenció primària que estem fent ara, doncs fer una utilització adequada de la vacunació en les persones susceptibles per evitar que tinguin malaltia. Si pel contrari el virus no fos estacional, l'abordatge és molt més complexa, perquè si el virus no és estacional, que pot aparèixer en qualsevol temporada de l'any, doncs clar, fins que no tinguem una vacuna molt eficient, vol dir que pogués protegir a la immensa majoria de la població, hauríem de fer aquestes mesures de prevenció que estem fent ara. Jo crec que aquest és l'aspecte més important i això està molt lligat tant a la recerca de la vacuna com a la recerca bàsica sobre el coneixement del virus en tota la seva amplitud.
Ara fa pocs dies vostès van presentar un informe que posava de manifest el gran volum d'infecció que hi ha hagut, sobretot entre la població més gran, pacients que estan ingressats en residències, un percentatge molt més alt que la resta de la població. Què ha fallat, doctor, en aquest sector?
Miri, primer que ha fallat és que la població que està a la residència és molt vulnerable. És a dir, que jo crec que el substrat de les persones que estan en residència són persones vulnerables, d'edat molt avançada, moltes d'elles amb molta comorbilitat, és a dir, amb moltes malalties associades, que tenen un risc molt gran de tenir coronavirus i de tenir qualsevol altra malaltia. Després, segurament també ha fallat que probablement totes les actituds del sistema sanitari van estar dirigides cap a les persones que tenien la malaltia més greu i que arribaven als hospitals. I va consumir una enorme quantitat de recursos sanitaris tota aquesta activitat que van haver de fer les primeres setmanes de la pandèmia. Després van comprovar que realment a les residències també hi havia un focus d'infecció molt important. Però allà, de nou, es barrejaven els dos aspectes, per una banda l'aspecte sanitari i per una altra banda tot l'aspecte social i tot l'aspecte de preparació de totes les persones que treballaven a la residència que probablement no tenien un grau de preparació com el que teníem als hospitals per atendre als pacients que venien a l'hospital. Per tant, també hem après d'aquesta situació que les residències han de tenir un sistema adaptat perquè quan hi hagi una situació d'aquest tipus tots els residents que estan allà i totes les persones que els atenen tinguin un nivell de preparació suficient per abordar-la de manera òptima des del principi.
Com sempre, molt interessant tot el que ens està explicant, doctor, però és que no tenim temps per més. Podríem estar amb vostè fins al final del programa i encara tindríem més dubtes per plantejar-li. Per tant, ja tindrem oportunitats en el futur segurament per continuar parlant de tota aquesta qüestió, perquè, com vostè deia, encara tenim per uns quants mesos tranquil·lament. Benito Almirante, cap del Departament de Malalties Infeccioses de la Vall d'Hebron de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, gràcies per la feina, molta sort i continuem en contacte, com dèiem, per saber més coses d'aquest virus que ha trastocat absolutament el món. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
De seguida abordem més qüestions també vinculades a la pandèmia i vinculades al confinament, exactament, perquè hem canviat moltes maneres de funcionar arran d'haver estat tancats a casa durant setmanes. De seguida parlarem amb l'Albert Vinyals, que és expert en hàbits de consum. Amb ell analitzarem què hem canviat a l'hora de consumir. S'han potenciat unes vies de consum i potser no hem tingut en compte d'altres. Hem canviat la nostra manera de pensar a l'hora de comprar. Comprem més, comprem menys, comprem d'una altra manera, serà després d'aquesta pausa. 3 minuts i tornem fins ara.
Vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112.
La Generalitat ha activat un paquet de mesures per afavorir la recuperació econòmica en 5 àmbits diferents. Pots demanar ajuts al consum, com ara descomptes en la factura de la llum i l'aigua, ajuts en l'àmbit laboral, com la prestació d'atur en cas d'ERTO i altres partides per a col·lectius que estan patint els efectes de la crisi, ajuts personals, com ara l'ajornament del pagament de préstecs i crèdits, ajuts d'habitatge, tant en el cas d'hipoteques com de contractes de lloguer, i diversos ajuts econòmics i socials per a empreses i persones treballadores autònomes. Més informació i sol·licituds a activem.gencat.cat. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Aquestes ciutats. Aquests racons. La nostra història. L'emoció. Aquest silenci. La nostra gent t'està esperant.
Ara és el moment de gaudir de la costa i els paisatges de Barcelona amb els 5 sentits.
Barcelona és molt més.
In English, we have a really useful expression that describes the accumulation of problems. On top of that. Yesterday, I locked myself at my house. On top of that, I realized that I left the water running in the kitchen. Disaster. We can also add more expressions to suggest even more problems. For example, to top it off. Yesterday, I locked myself out of the house. On top of that, I realized that I left the water running in the kitchen. To top it off, my mobile phone was inside. Nightmare. We can also add a little bit more to that just to kind of suggest even more of a disaster with the phrase, as if that weren't enough. Yesterday, I locked myself outside. On top of that, I realized I'd left the water running. To top it off, my mobile phone was inside. As if that weren't enough, it started to rain. So remember, when things are really bad, don't despair. They can always get worse.
Alça el vol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa. Amb Vanessa Raja.
Internet ha estat un dels clars beneficiats per la pandèmia del coronavirus i ens trobem que pràcticament han doblat la seva quota de mercat. Empreses com Amazon, per exemple, han estat de les que més beneficis ha obtingut en pocs mesos i alguns productes que hi ha al seu catàleg, sobretot els de primera necessitat, han multiplicat per un 10.000% les seves vendes. El confinament, de fet, ha reforçat alguns hàbits de consum, però també ens ha fet reflexionar sobre què consumim i com ho consumim. D'aquí que, segons una enquesta de l'Escola Universitària de Comerç i Distribució, un 75% dels enquestats assegura que vol que es redueixi el consumisme i un 60% s'està replantejant les seves necessitats. Són qüestions que ens ha semblat molt interessants perquè tots plegats ens hi hem trobat, hem estat confinats, hem vist que havíem d'anar a comprar, hem vist que hi ha noves vies de consum, gent que ha descobert el tema del comerç online, com és, per exemple, la gent gran, que és qui més magre ho tenia per sortir de casa, però també el fet de no sortir, el fet de no consumir, ens ha fet que ens replantegem també que potser no necessitem tot això que acabem comprant de forma quotidiana, a vegades de forma compulsiva. Bé, no seré jo qui faci la radiografia de la situació, perquè avui ens acompanya doncs, la persona que ha dirigit aquest estudi que ara, del qual els parlava, l'Albert Vinyals, que és professor en neuromàrqueting de l'Escodi i expert en hàbits de consum. Albert, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
És així, no? Tot aquest període ha fet un replantejament, ha fet que tots plegats ens repensem algunes coses que abans fèiem de forma gairebé automàtica, no?
Clar, efectivament, el viure a la societat de consum, un dels hàbits més habituals, efectivament, és consumir, no? I estan superbombardejats per publicitat. De cop ens trobem molts de dies sense sortir de casa, per tant, sense estar exposats als comerços, però sobretot també sense estar exposat a la publicitat massiva. Clar, ja no tenim aquests anuncis que anaven incitant tot el dia, per tant van canviar totalment els hàbits per necessitat, però això ha fet que efectivament, no, com dèiem aquí a l'entrada, el 60% de les persones enquestades replantejaven de veure què necessito jo per viure i per ser feliç.
Amb un... El teu blog tens una entrada molt, molt interessant amb un títol que consumim com les iaies. Per què ho dius, això? O és que hem arribat a consumir com les iaies? Per què ho dius?
Sí, ara no sé cap on anirem. Serien consumint com iaies amb internet, que és el que no tenien les nostres àvies. Clar, les nostres àvies venien d'una època en què no estaven, efectivament, tan seduïdes per la societat de consum i feien unes compres molt racionals, reutilitzaven molt els productes, li donaven, allargaven la vida útil dels productes, no? Arreglar roba, etc. I hem après a fer això. Ja sigui per un costat perquè fem més reposteria, fem més cosetes a casa, començàvem a necessitar menys roba, per tant la que teníem l'anàvem allargant, i a poc aquesta planificació que ja havíem oblidat d'aquesta generació més gran l'estan recuperant, no? Per necessitat anàvem al supermercat amb llista de compra per anar, per ser més pràctics, per tant cada cop consumíem més com feien les iaies, aquesta racionalitat.
Com ens hem comportat, per tant, durant el confinament i tots aquests mesos de moviments restringits, per dir-ho així?
Cal ser una situació nova i basada sobretot en l'angoixa, no?, amb aquesta por cap a un futur incert, la por ens bloquejava molt com a consumidors. Per tant, això feia, no?, que fossin més racionals per necessitat, a la força, però també que anessin reduint, perquè bàsicament és això, no? Fer-nos més petit a la nostra vida, per exemple, un cas clàssic que ens passava molts de cops quan acabava el confinament i ens hem començat a trobar amb gent, no sabíem de què parlar. Perquè què hem fet aquests 2-3 mesos, no? Molta gent ha fet molt poca cosa, altres sí, hem fet moltes coses, no? Però generalment, ostres, teníem una vida molt més reduïda, per tant, fèiem molt menys i també es traduïa molt menys consum.
El tema dels primers dies, primeres setmanes, de quan s'arriben les restriccions, aquest afany de l'acaparar determinats productes, el famós paper de vàter, que s'esgotava tot arreu, o determinats productes de primera necessitat que costava trobar-los al principi. És una reacció lògica a una situació com aquesta? Què ens passa? Per què ens tornem bojos amb el paper de vàter, per exemple?
Clar, és lògica dins de la il·lògica. O sigui, en situacions similars, en moments d'angoixa, es donen aquestes compres més irracionals, no? Només cal mirar, fiqueu al YouTube vídeos del Black Friday als Estats Units i veureu baralles també per paper de vàter i per qualsevol tonteria. Curiosament per paper de vàter també n'hi havia.
Això seria per analitzar antropològicament què ens passa amb el paper de vàter a l'ésser humà, que no pot viure sense paper de vàter.
És un producte molt voluminós, amb molt poc preu, i que sembla que si no el tens, és un drama, realment. Bé. Perquè hi ha molts altres productes, que no, si no els tens també serien un drama, però aquest és com molt més urgent. És una situació que ve de la por. I amb la por se'ns activa una part més primitiva del cervell, que és el sistema de supervivència, i comencem, per exemple, a detectar, no, de si els altres volen una cosa i jo també la voldré, que això és validació social, no? Si tots fan una cosa jo la faré, i això se'ns accentua. El factor escassedat, no? Si queda poc d'algú serà que és important. Per tant, després del paper de vàter va venir la farina, el llevat que deia, ostres, potser tinc farina a casa, però i si se m'acaba? La farina normalment no s'acaba, vull dir, si no posem com uns bojos a fer reposteria, tampoc n'hem fet tantíssima. Per tant, ens agafa aquesta part més primitiva del cervell, per tant, tenim conductes molt més impulsives i més irracionals. Com ha passat amb altres situacions de por, d'angoixa, i aquí, mira, ens ha donat per el paper de vàter, curiosament, per exemple, a Itàlia no es va donar, a la Xina no es va donar, però a altres països europeus sí que es va donar. Si la gent començava a fer-ho, els altres ho feien.
Per tant, i quina explicació té que uns països sí, d'altres no? Depèn del valor cultural que se li dona.
No, és algo tan simple com que s'estigui esgotant, perquè després ja no s'esgotava, per tant ja no ho fèiem. Si ara de cop potser anéssim un dia al supermercat, ja que sé, s'esgoten el tomàquet de pot, que és el típic que tenim a casa, que se'ns va deixant, no? I, ostres, clar, és que si s'està esgotant serà per alguna cosa, no? Haurem de fer-ho. I clar, els consumidors, com a animals socials que som, ens deixem emportar molt per aquestes conductes d'imitació dels altres. I d'aquí surten les modes. Per exemple, doncs, com surten les modes, també surten aquests moments de supervivència. No? Ostres, esgota alguna cosa, hem de comprar-ho.
Això és el que ens passa, per exemple, en campanyes com el Black Friday. Clar. Vull dir que fa 3-4 anys no li fèiem gaire cas i ara, home, és que si el meu amic o el meu company o el meu germà o germana en compra... No seré jo la tonta que no m'aprofiti d'aquests descomptes, sí. No? Suposats descomptes, que això ja podríem...
Clar, això a nivell de comerç és el bàsic de que te'n vas a un mercat, no coneixes les parades, i a la parada que hi ha més gent és on te vas a fer cua, és validació social. O és els adolescents, que de cop porten els pantalons de pitillo, de cop veien, dius, ostres, com porta la cintura fins aquí dalt, que és ridícul, no? Les modes, i diràs una foto teva, la portada fins aquí baix, la cintura, perquè ho fa tothom. Doncs és el mateix. Clar, si del cop fa tothom una cosa, i a més, amb certa angoixa, que és que s'està esgotant, i em queda molt poc, em sentiré fatal si no estic comprant paper de vàter i en queda només un.
Tu què creus que es quedarà de tot aquest moviment de consum que hi ha hagut, aquests canvis d'hàbits de consum? Què es quedarà ja?
Clar, això és molt interessant, perquè l'enquesta aquesta que estàvem presentant l'havíem tret a finals... No, a mitjans d'abril. Per tant, semblava que la tendència era, no, com aquest canvi, que ja ho dèiem, hem de tenir prudència, la tendència semblava com un canvi de consum, que, bueno, ens feien tots hippies, new age, i només reutilitzaven coses, i no, com la gent gran. Es quedarà per un costat les compres online, ens quedarà tot, en realitat, tot el que ens quedarà serà el que ens reporti alguna comoditat i que ens faci sentir bé. Per tant, la compra online és més còmoda. Per tant, la gent... per segons quines persones, eh? La gent que abans no comprava online i que ara li facilita certs problemes, com per exemple no tenir que desplaçar molt lluny, això ho mantindrem. Se'ns quedarà, per exemple, certes coses que ja estaven passant abans d'aquesta crisi, com era el tema de la sostenibilitat. Ens preocupàvem per el medi ambient, ens costava molt traduir-ho en conductes de consum, perquè els productes ecològics a vegades eren menys atractius, molta gent el preu era un fre, però aquí, per exemple, hem vist que el que podem fer per ser més sostenibles, com ha passat, ha sigut consumir menys, la reducció del consum. Doncs segur que a molts de consumidors se'ls quedarà consumir menys, segons quines coses, i reutilitzar certs productes i allargar la vida de certs productes. Per tant, tot el que ens reporti alguna utilitat i ens sigui còmode és el que se'ns pot quedar.
Hi ha hagut dos booms, podem dir, a nivell de consum. Un, el del mercat silenciós, que hi dieu els experts, que és un mercat, un tipus de consumidor, un grup de consumidors que no acostumaven a fer compres online i que ara, per les circumstàncies, s'han vist abocats a fer-ho, que és la gent gran. Aquest ha estat el gran descobriment del confinament, la gent gran que ha obert els ulls davant el mercat online, el qual no estava basat.
Que ha sigut un gran canvi, en part perquè de cop s'han confinat moltes famílies juntes que ja no convivien, no? I segur que tots coneixem casos, no? De cop el fill, per la circumstància que sigui, doncs se'n va cap a casa els pares, des dels meus estudiants, que deixen el pis d'estudiants i se'n van amb la família, o simplement per trucades telefòniques, ostres, estan els pares ai, nen, doncs hem espatllat no sé què de la caldera, i no ho has mirat a tal pàgina? Doncs ni m'ho havia plantejat. Per tant, aquest aprenentatge intergeneracional que s'ha donat durant el confinament ha fet que molta gent gran aprengui certes conductes de compra. Igual que molta gent jove ha après certa planificació, han après les receptes i tal. Per tant, se'ls ha donat per aquest aprenentatge intergeneracional i per pròpia necessitat, perquè és que és això, ja no hi havia altres possibilitats de comprar.
Per tant, és un tipus de client que també es quedarà amb la compra.
Sí, si li reporta algun benefici, sí. Ah, per exemple, d'aquí a que passi a comprar la roba online, això ja és més difícil. Però si alguna cosa, per exemple, li era complicat, no? Una persona gran que tampoc es desplaça amb el cotxe, se n'ha d'anar lluny a buscar una peça concreta que li falta per no sé què, d'una reparació de la casa, doncs ara ja té la solució.
D'aquí també el boom, és l'altre, del producte fresc, que normalment nosaltres no teníem tendència a comprar producte fresc online, allò, jo vull saber el que hi ha, jo vull triar, jo vull aquella peça, no vull que la triïn per mi, això ha canviat també.
Clar, al veure que surt bé, doncs ho seguim comprant. Això és l'aprenentatge que hem fet tothom online, o sigui, quan fa, no fa tant, 6-7 anys es començava a parlar, no?, que certes grans companyies començant a vendre roba online, dèiem, ostres, on te vas comprant roba online? I sobretot on te vas comprant unes sabates online, si no te les has provat? Ara, per molta gent jove, és el més habitual del món.
Ara mateix també és cert que totes aquestes empreses online tenen moltíssima més informació sobre nosaltres. Què comprem, què ens agrada, què no ens agrada, quines recerques hem fet. Els hem donat un volum d'informació que per ells és valuosíssima.
Clar, l'alvitat ha anat creixent moltíssim més i té nous perfils que abans no tenia tan estudiats. Això es diu a vegades, no? Empreses com els senyors d'Amazon diuen que serien capaços de saber si tindràs un fill abans de que vagis a buscar-lo. Per creuar dades de gent d'una edat similar que comencen, potser veus que fan uns tipus de compres que indica que, ostres, potser no surten tan fora i es queden més a casa. I dedueixo que estan parella, perquè això és molt fàcil deduir-ho amb les compres. Doncs té pinta que amb X temps aniran a buscar-lo.
Sí? Fins a aquest extrem?
Sí,
per tant, no ens hauria d'estranyar que a determinat moment et comenci a sortir publicitat de determinats productes.
Efectivament. No només per l'edat, eh? Aquí hi ha la idea aquesta, no? Masclista, la dona a partir de certa edat ha de tenir una criatura. No, simplement es creua dades, eh? Vull dir, l'home també. Si dedueixo que està en parella i canvia una miqueta els seus comportaments del dia a dia, té números perquè estic buscant la criatura. És molt bèstia, és molt bèstia. Jo quan vaig començar a treballar en publicitat, jo venia del món de la publicitat abans, normalment es valorava les empreses que ho feien millor en publicitat és perquè tenien les persones més creatives. Jo anava a treballar allà com algú que tenia idees innovadores i més simpàtiques o gracioses. Ara el que es valora més és qui té el millor matemàtic, el que sap fer el millor algoritme, que no et donaré la publicitat que més atractiva et sigui, sinó el que la que realment sé que necessites.
Per tant, te la fan a mida.
Perversa,
som un algoritme.
Clar, i per edat, per perfil, doncs té pinta de que pots necessitar això perquè has fet aquesta compra, aquesta i aquesta. I jo sé si tens jardí, si no tens jardí, si... Que és molt terrible.
És molt terrible.
I és molt terrible. Per això també recomano que anem a veure comerços de proximitat, que ens coneixen més per una part més emocional i més propera. Que...
Parlem d'això, però abans deixa'm fer una reflexió al que tu deies abans, no? Que diem, oh, no consumim tant, no gastarem tant, perquè, clar, hem de prendre consciència. Això és el que volem molts de nosaltres, però no és el que vol el mercat. Per tant, quines estratègies té el mercat per reenganxar-nos, per dir-ho així, dir no. Tu tornaràs a caure i tu tornaràs a comprar com compraves el mes de febrer.
Que el mercat vol tornar a despertar el desig i no la necessitat. Clar, sempre es diu, no?, les necessitats dels consumidors, no? Nosaltres no sabem quina necessitat tenim. Jo quan vaig comprar aquesta camisa no pensava en una necessitat concreta, no? Si és per pujar l'autoestima, per tema de seducció, per no anar despullat, no, en realitat és un desig, m'agrada el producte i ja està. No? Quan pensem en la majoria de peces de roba, però inclús amb el cotxe, amb la decoració de la llar, és perquè m'agrada. I això és desig, i és molt diferent de necessitat. No solem ser conscients de les necessitats de consum. Que en un moment de restriccions potser comprar més per necessitat. Em falten ous, em falta no sé què, i en el meu cas concret només se'm van destrossar les sabatilles d'estar per casa, me la vaig canviar. Ja està. I aquest va canviar, va acabar de comprar la roba. Cal marcar-lo, el que fa normalment és seduir-nos, fer coses que, ai, tinc moltes ganes de tenir això. I el mercat torna a menjar aquesta roda. Vull dir, tornem a mirar els anuncis de la tele i solen ser, de la tele, online, eh? Solen ser coses de desig o els anuncis per internet que són el que tu necessites.
Per això,
bueno, el que desitges.
Per això ara tenim tants anuncis de turisme, de viatges, de, a part de que ho necessiten, eh?
Has de viure les experiències, de fer coses, però es pot viure de moltes maneres. Clar, aquest estiu, per exemple, descobrirem que també podíem viatjar per proximitat. I en realitat tots desitjàvem anar a Tailàndia, que és el que s'ha de fer. No, has d'anar a viatjar, jo ho sé.
És el que s'ha de fer o és el que ens diuen que s'ha de fer?
És que, com a consumidors és el que s'ha de fer. Clar, no pots tenir certa edat i no haver anat a Tailàndia. per ser un ciutadà, ni menjar sushi un cop al mes, ni... Hi ha coses que suposa que hem de fer com a ciutadans de la societat de consum. Ja no podem anar a visitar Cuenca, que és molt de iaios, és molt antic. Preciós, Cuenca, eh? Però...
Tots els respectes per la gent de Cuenca.
No, jo m'encanta, no, ho dic amb ironia, eh?
Sí.
Els dos ja m'agraden molt, però clar.
Has d'anar a Nova York algun cop a la teva vida, perquè és molt cool, no? I has d'estar molt.
Per això, com a consumidors, hem de complir certs patrons perquè se'ns han anat despertant aquests desitjos. I que és molt fàcil que se'ns despertin aquests desitjos perquè cada dia, en el món preconfinament i ara actualment, estem exposats uns 2.500 inputs publicitaris. Clar, què vol dir això? Veiem uns 300, 400 anuncis, més o menys, que són moltíssims, eh? Entre ràdio, tele, les marquesines de l'autobús, i uns 2.000, 2.000 i pico inputs indirectes. Què són aquests indirectes? Doncs tots els tips que veiem per tot arreu, no? Que això contínuament ens va despertant aquest desig. Ai, i si veus molts cops una cosa, i amb una persona que li va molt bé, i el teu ídol també porta allò, i l'altre porta allò, és que és normal que se't desperti aquest desig.
I necessita les noves tecnologies. Telèfon, eh?
Clar, aquí s'ha multiplicat.
Què ens entra per aquí?
Clar, ens entra tot, ens entra la vida. Que clar, i ens entren, doncs, les persones que et seguim com a models de conducta, que fan certes coses, que estaria molt bé que jo pogués fer-la, i al final ens creiem, en el meu llibre El consumidor tarado parlo d'un símptoma que és el símptoma de L'Oreal, del porque yo lo valgo, no? Com l'eslògan d'aquesta marca. Que és que clar, jo m'ho mereixo tenir-ho tot. Jo em mereixo doncs, anar a Tailàndia, tenir un cotxe de tal marca, o almenys similar, i que despertem aquests desitjos contínuament.
Interessantíssim, la veritat. El tema de la proximitat, que és l'altra reflexió que hem fet, m'ho a dir, home, comerç de proximitat que ha estat tancat durant molts mesos, això és una patacada brutal a nivell d'economia, estem parlant de petites botigues, ja no estem parlant d'aquestes grans empreses que fan aquestes grans transaccions i que mouen milers de milions, sinó el senyor de la botiga del costat. És l'altra cara de la moneda de tot el que s'ha remogut, no?, en aquests mesos, és a dir, apostem per ells. Apostem perquè també ells tenen dret doncs, a viure, a tenir un negoci, a tirar endavant. Aquí, com a mínim, hem obert una miqueta més els ulls que no pas els teníem abans.
Què és el que comentava? O sigui, la crisi aquesta ha sigut un accelerador de canvis que hi havia. No? I els canvis eren l'online, doncs s'ha accelerat. L'altre canvi, que era el tema de la sostenibilitat, és el que comentàvem, pensant que la sostenibilitat vindria per als productes ecològics, però no acaba mai d'arrencar. Tenen el seu percentatge de consumidors, aniran creixent una miqueta més, però hem vist que la sostenibilitat la podem treure, per exemple, comprant productes més locals, més de quilòmetre zero, tant a negocis locals com dins d'aquests negocis locals, o no locals, els negocis, que ens vinguin coses de més a prop. Per tant, la proximitat l'hem tornat a valorar en quant a que un producte no faci un viatge molt llarg i després l'altre, que és el que comentaves ara, que m'ho vengui la persona d'aquí, del barri, perquè hem vist lo trista que és un carrer sense comerços. I és més, ara estem obrint i molta gent s'ha quedat per al camí perquè és molt difícil amb un negoci petit aguantar 2 mesos tancat o 3 mesos perquè no tenen múscul financer. I veiem lo trista que és la ciutat amb aquell aparador buit, aquell altre aparador buit. Per tant, l'única forma de combar-ho això és tornant-hi. Tant un percentatge, no diria majoritària de consumidors, però cada cop més elevat va agafant aquesta consciència de, ostres, tornem al barri a comprar, al meu carrer, o aquesta proximitat, perquè és la forma que els carrers tornin a tenir vida.
Però en determinats productes només, per exemple, l'alimentació, o en general? Perquè la roba potser ens costa més.
Això seria un desig, diria en general, però la realitat és sobretot amb certs productes d'alimentació, però, per exemple, hi ha moltes coses, tipus de ferreteria, que les podries trobar perfectament online. Però molta gent optem per comprar la botiga a proximitat, perquè és que sabem què passa. Si no la compro aquí, la compro online, sabem què passarà. Ja ho hem vist, vull dir, hem vist que és això, el carrer sense botigues, i estem veient que és quan han tornat a obrir els carrers i no hi són totes. Per tant, la forma que siguin totes és fer aquest canvi. I molts productes que es poden trobar perfectíssimament al costat de casa i amb millor assessorament i a vegades amb un preu ben similar. I si no és similar, l'assessorament segur que és millor, que simplement fent un clic i després tenir-ho que tornar.
Creuem les dades, perquè clar, estem dient, apostem pel consum de proximitat, però ells també han de fer un esforç per pujar el carro de les noves tecnologies, de les vendes online, clar, de que t'ho portin a casa, de que t'agafin targeta, que encara hi ha alguns que ni això. Ha de ser un quid pro quo, no? Suposo, també.
Clar, no pot existir actualment un comerç de proximitat sense una presència online. Fa uns 2-3 anys es va començar a posar de moda amb el... Escolti, en parlava molt del tema de l'omnicanalitat, no? Del comerç físic que ha d'estar també online. i la part online, el portal comerç físic, i la física, en l'online. Ara parlem més d'unicanalitat, o sigui, ha de ser un canal únic. Tu tens la teva ferreteria de barri i t'han de localitzar superfàcilment per internet. D'entrada, vull dir, està poder-te comunicar fàcilment amb ells, ja sigui perquè estàs en el Google Maps, però també a les xarxes socials. I si vens online, endavant. O estàs en una plataforma conjunta, endavant. No tens per què vendre online, també. Però almenys aquesta facilitat de trobar-te ha d'estar superben connectat. Bàsicament perquè és que és com estem tots. Al llarg del dia, si ens posem una aplicació d'aquestes de mirar les hores que estem per internet, bloquegem de mitja unes 200 vegades el mòbil al dia. Les hores són gairebé com les de la tele, ja són unes 3-4 hores al dia, gairebé més 4 hores que 3. I quan estem en una botiga estem al mòbil. Per tant, o connectem una miqueta això, el món físic amb el món online, amb un comerç, o serà impossible.
Això farà que també deixem de consumir menys productes als low cost, productes que ens venen doncs, de la Xina, de Bangladesh, etc etc. Sobretot estic parlant del tèxtil, que és el més... o no?
Aquí estem un altre desig més que una realitat.
No, molt bé. Són la vostra vista dels desitjos, eh?
Sí, sí. Sí que hi ha un canvi que suposàvem, l'anterior crisi és la crisi que la solució que vam trobar al final va ser vull consumir com consumia fins ara, però consumiré més barat i consumiré low cost. O sigui, la gran aportació que ens va fer l'altra crisi va ser comprar coses barates que acabaven a la basura al cap de poc temps. Que ara, de cop ens hem despertat i hem dit, ostres, tenim un problema més gran que tot això, que és, però no el veiem perquè és de cara al futur, el tema de la sostenibilitat, no? Tota la merda que generem.
Però amb certa consciència, no?, amb tot el que ha passat.
Sí, 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 una mica, per això...
La globalització també ens ha portat al Covid-19.
Sí, que, efectivament, i com que tenim aquesta certa consciència, doncs mirarem de comprar una miqueta menys online. Menys online, no, perdó.
Menys
low cost. Clar, mirarem de fer una miqueta menys, però si mirem les botigues i la cua que està a les botigues, no estan buides, les botigues aquestes del món low cost. Per exemple, treballem en un centre comercial d'aquí, el qual té una botiga que és el ultra mega low cost de roba i és de la que ens demanava més gent quan obririen. Perquè la gent té menys calés, també, i el desig de comprar roba segueix existent. Per tant, per molta gent és l'única forma de comprar roba tal com voldrien és comprar roba, perquè si comencem a obrir aquells armaris, no estan buits. No és que, clar, no tinc pantalons i vaig amb pilotes per al carrer, no. Ja tens pantalons, però vols uns d'aquest estil, de no sé què. Per tant, sí que hi ha certa consciència, però costa. Amb això, per exemple, en aquest estudi sortia la consciència d'anar en contra del low cost, o sigui, de voluntat tothom, ningú vol low cost, perquè sabem el que és. D'acabar-ho fent com a conducta, doncs sí, sobretot les dones han començat a fer un pas endavant. La gent de la generació X, que es diria, no?, els del nascut entre el 80 i el 65, més o menys, o 80 poc, 65, aquests també diuen, no, ja està, ja m'he cansat d'aquest low cost. Potser també perquè tenen una miqueta més de poder adquisitiu i poden no permetre's no comprar tant low cost. Però que el futur d'aquí 10 anys estarem més en contra del low cost, també ho crec. O ho desitjo.
Això te n'ho va dir. Una cosa és el que es vol i una altra cosa és el que es pugui fer. I una altra recomanació que hem tingut aquests mesos molt, ús de targeta de crèdit, de dèbit, depèn de cadascun, en comptes efectiu. Ai, amb els riscos, no?, de les targetes,
clar,
perquè és tot molt més impulsiu, no tens aquesta sensació de gastar.
Clar, és el que li diem l'enfosquiment de la despesa. Jo no sóc conscient dels diners que estic gastant. Clar, i aquí no ho veig. Que si estéssim com, no com 10 anys enrere, sinó com 300 anys enrere, que anava 300 o 1.000 anys enrere gairebé, que era l'etapa del trueque, llavors ets superconscient. Si anem a alguna fira de l'intercanvi, veiem el valor que té un producte, no? Però, ostres, estaré donant això a canvi d'una altra cosa, no? I amb l'intercanvi som totalment conscients de lo que em costa i penso que he perdut allò. Els diners, ja veus que deixes de tenir una cosa a la cartera, però... Clar, és que amb el pago, i ara més, que és el contactless, o, per exemple, amb aquestes plataformes online, on ja tenen la teva targeta i fas clic. És tan fàcil...
Comprar ja. És l'ordre és comprar ja.
Clar, inclús hi ha els botons, el dash buttons, em sembla que es diuen, no?, d'algunes companyies que tot donen un botonet a casa molt mono i molt com de jugar, que l'apretes i tens el detergent. Un altre cop. No? La marca de detergent et dona un botó per comprar a l'Amazon i fas clic, ja està. Ja tinc un altre detergent. Clar, és tan fàcil que no en soc conscient que aquí deixo de tenir uns diners, que aquests diners són les hores de treball, i per tant s'acaba convertint gairebé en un joc i deixo, compro i ja està, i ni ho penso. Per tant, és molt més perillós.
Ja no parlem si són de crèdit. Les de dèbit, mira, és el que tens i quan no n'hi ha ja no n'hi haurà, no pots fer més despesa.
Tampoc estàs veient com està el teu compte, per tant, és igual. Bueno, sí, clar, ja un punt que no el deixarà pagar, però...
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Són canvis, coses que potser algunes han arribat per quedar-se, d'altres s'han potenciat, d'altres potser en prendrem més consciència, però ja veurem tot plegat. Potser també és molt d'hora ara per veure quin serà l'efecte a mig llarg termini sobre aquests hàbits de consum i ja veurem si torna a haver-hi un altre confinament, si torna a haver-hi més reclusió, doncs tot plegat com ho aplicarem a la pràctica. Albert Vinyals, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver-nos-ho explicat. És la propera ocasió, que vagi molt bé.
Molt bé.
Adéu, moltes gràcies. Bon dia. I nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 7 del matí a explicar més notícies en xarxa. Que vagi molt bé. Bon dilluns. Ah.
notícies en xarxa.